Són les 8 del matí.
Ràdio Estel.
Bon dia, com esteu? Teniu plans per aquest dijous? Benvinguts a aquesta edició especial del matí a Ràdio Estel d'estiu. Dues hores on us acompanyarem amb una selecció del millor de la temporada. Tindrem temps per fer història amb en Xavier Carmeniu i la Tecnopèdia d'en Pau Font, entre moltíssimes altres coses. Arrenquem.
El matí a Ràdio Estel.
Seis corcheas. ¿Seis? Luego pausa.
Bien, es impresionante. Ha enviado 4 corcheas, un grupo de 5 corcheas y un grupo de 4 semicorcheas.
Lo único que estas fases tienen en común son 5 señales.
Espero que alguien esté tomando nota. ¿Qué nos estamos diciendo?
Parece que nos intentan enseñar un vocabulario tonal básico.
Es el primer día de escuela, amigos.
Repitan todo lo que
dicen.
Repítanlo.
Nota por nota. Repita.
Fins a quina hora anem?
Fins a quina hora anem? Doncs mira, fins a les 12.
Fins a les 12.
Fins a les 12 ens podem comunicar amb els extraterrestres.
Vale, perquè, sí.
A veure.
Tarifa plana.
Extraterrestre, a veure. Clar, és que hem començat des a la punt de partida.
Sí.
Xavier,
digui'm.
Ara estàvem escoltant Encuentros a la tercera fase.
Sí, senyora.
Que la Olga Vallejo ha dit que no ha vist, perquè
no,
creu que li fa por.
Sí. Estava convençuda que això feia por, però m'heu dit que no i ara ja estic tranquil·la.
No, i pel que hem comprovat, tenim el mateix llindar de dolor, de por, de pel·lícules, igual, jo crec que fins aquí arribes.
No coneixia ningú, m'encanta.
Sí, doncs mira...
Ho podem compartir quan tothom veu coses.
Sí,
tu i jo som els típics que diem, ah, no, jo no...
Jo sempre he pensat que els crítics de cine tenen molt mèrit per això, perquè anar a veure The Ring i aquestes coses així,
no, però jo crec que els crítics de cine, com que ja van amb un altre tipus de filtre, no? No crec que ja no deuen tenir.
No sé, fa sustos, allò.
Fa sustos. Deuen espantar igual.
Ah, què va passar fa 75 anys, Xavier? Explica'ns això.
Doncs mira, fa gairebé 75 anys, sí. L'exèrcit dels Estats Units va comunicar que hi havia... Havien fet uns avistaments d'uns moviments estranys en un lloc d'Estats Units que és Nou Mèxic i que havien, el que se n'hi diu, albirat. Que ho veus, però s'ha de dir albirar, que és una mica així com de lluny, objectes voladors no identificats. I clar, 1947. Saps? Ai, què haurà passat? Si ara hi ha gent que es pensa que portem microchips amb les vacunes...
Cert.
I tot, imagina't el 1947. Total, que a partir d'aquí hi ha tota una sèrie d'especulacions que, a més, ara farà 75 anys, el 8 de juliol, per tant, d'aquí un parell de dies, que per això en parlem avui, i aquests dies segur que els mitjans també veureu que els altres mitjans també en parlen, un d'aquests ovnis... OVNIs vol dir objecte volador i no identificat. No vol dir extraterrestres, que són coses... Alerta aquí, eh?
Potser van buits, vols dir.
Clar. Ah, és potser un Tesla d'aquests que ja feien proves abans i no anava...
Qui els condueix, doncs?
Qui ho condueix? Això no ho sabem. Ara us ho explico. Era, en realitat, un objecte que va anar a petar en un ranxo de Nou Mèxic. I clar, va la gent parlant allà, què ha passat, tal. Però en anglès, what happened?
Oh my gosh,
això que diuen ells. I en realitat ells van explicar que era un globus meteorològic experimental que havia sortit de ruta i que ja el recollien, saps allò que surt a les pel·lícules? Vinga, perquè les pel·lícules, com que sempre les fan en castellà, doncs aquí no hi ha nada que ver, saps?
Sí,
apartense, sí. Doncs això, però esclar... Imagina't que et diuen, ha caigut una cosa que no sabem què és, i et diuen, vagi-se'n, tu què faràs?
Doncs encara et pica la curiositat, clar.
Doncs,
l'efecte cua, no?
Exactament. Doncs d'aquí, pel·lícules com Encuentros en la tercera fase hi ha un pas.
Val.
Perquè la gent, evidentment, es comença a muntar
pel·lícules. Inspirar-se.
I comença a dir, oh, és que si ens ho amaguen és que hi ha alguna cosa, ai, que ens estan amagant, no, que no, que nos diguen la verdad. Saps allò que a les manifestacions aquestes estranyes que a vegades hi ha, doncs, a tot això. Doncs això passava fa 75 anys.
D'acord, llavors, relacionat, diguéssim, amb aquesta justificació que ens va, sí, que ens va donar, que van ser els Estats Units,
sí,
no?
Sí, però jo, si vols, t'explico què va passar després.
Clar.
Perquè això és el que van dir l'any 1947.
Ah, i llavors van passar uns
anys. Després s'ha sabut la veritat.
Però ens enganyen una mica.
Clar.
O no. Ara ho veurem. Ai, quins misteris.
Però això que ens estàs dient és real. Vull dir, passa,
sí,
és
això
història,
és el cas Oswell, que sí, si busqueu, sí, poseu, sí, Oswell, trobareu 3.000 milions de pàgines web conspiranoiques, sí, vídeos estranyíssims, d'aquests subtitulats i doblats al castellà de Sud-amèrica, qui passó, i tal, tot això. I el que s'ha sabut, de fet, fa uns 25 anys aproximadament, el 1995, però sí, ja fa una mica més, però igual també no cal comptar-ho perquè ens deprimirem, el que van veure aquella gent i el que hi havia en realitat era un projecte de globus espia que els Estats Units volien enviar a la Unió Soviètica.
Ah, era com un projecte.
I no va anar bé.
Ah, clar, si es va quedar a Nou Mèxic i havia d'arribar a la URSS.
Clar, una mica, no hi posi més gasolina, que no va tan cara com el 2022. La qüestió és, posem-nos en context, 1947, s'ha acabat la Segona Guerra Mundial, se suposava que el món havia de tenir pau a tot arreu, punyetes, el món queda dividit en dos blocs, bloc capitalista, món lliure, Estats Units, contra el bloc comunista amb la Unió Soviètica. Guerra freda allò a sac, un costat i l'altre, i per tant es comencen a espiar uns als altres i volen saber què fan. Clar, ara tens drons i avions espies i coses d'aquestes.
Abans
què agafaves? Doncs agafaves un globo com si fos el ZAP i vinga, tu l'envies i a veure si el corrent d'aire te'l porta cap allà. I com que no ho podies explicar perquè era una missió secreta, que els hi va... Escolta, no, és que volíem espiar els russos,
sí,
i no ha anat bé.
Estava vetada, aquesta explicació no es podia.
Clar, i per això van dir que era aquesta cosa. Quan a la gent li van preguntar, perquè és clar, els periodistes, que sempre
clar,
van a preguntar, el periodista va preguntar sempre, escolti, què ha vist vostè? I la gent va dir que havia vist un flying saucer o un flying dish. Ho he dit en anglès per fer-ho una mica el xulo i demostrar que mama, els diners que em vas pagar a l'acadèmia serveixen d'alguna cosa.
Són efectius.
Doncs això no ve a ser una altra traducció que una mena de o salsera voladora o de plat volador. I d'aquí la frase i l'expressió que la fem servir de platet o plat volador i en castellà platillo volante.
Ah,
ve d'aquí.
Ve d'aquest fet.
Fet de veure una cosa que volava el 1947 a Nou Mèxic als Estats Units, i el que passa a partir de llavors és que això es converteix en el que ara ni diríem un fenomen viral, que llavors es va posar de moda i prou, perquè abans les coses no eren virals, només es posaven de moda. I amb una persona que li va cridar molt l'atenció això era un senyor que es deia Walter Frederick Morrison.
Però aquest home l'hauríem de conèixer.
Home, si el coneixes, jo agafo i me'n vaig. Perquè ja vol dir que ja no té sentit.
És que no em sona de res.
No, és normal, tranquil·la. No, sí? No ets tu, és ell.
D'acord. Però... A tu et sona? Tu...
Gens,
no.
El problema el té el senyor Morrison.
Okay. Sí, tot i que... ja us dic ara que després coneixereu la cosa que va fer. Per què? Doncs perquè aquest senyor us l'heu d'imaginar. Nascut el 1920, el 1937, amb 17 anys, amb la seva nòvia, que es deia Lou Nye, a la platja de Santa Monica, a Los Angeles, que s'ha de dir així, perquè és una mica merda, també, allà prenent el sol i fent una cosa que era molt habitual llavors, que era comprar una mena de plats de crispetes que donaven per saps què tard tenim aquí.
I a la platja es menjaven?
Mojitos, cervesa, via, aigua, saps que ara passa això?
Sí.
Doncs, llavors eren crispetes.
Es menjaven crispetes a la platja.
Sí.
Amb un plat, no amb un bol.
Sí, exacte. Tot plegat és molt estrany, però som al 1937 que el món ha canviat una mica i potser a vegades una mica bé, perquè sorra amb crispetes no ho acabo de veure, però endavant. Què feien aquella gent? Doncs aquests plats, per entretenir-se, se'ls passaven. Però si vols podem posar-hi una mica d'ambient musical.
A veure, si ens situem, ens situem. José, situem-nos.
Estic pensant que potser si comencéssim a mirar les lletres dels Beach Boys, en alguna banda parlen de popcorns.
Ah?
Perquè aquesta època feia tot just 20 anys, no? Que potser ells, de joveníssims, menjaven crispetes a la planxa.
És possible. De fet, la història dels Beach Boys també té una altra, perquè explicant que el compositor creava les cançons a no sé quin coi de lloc que no hi havia mar i estava a milles de distància, i per inspirar-se posava els peus dins un caixó de sorra per tenir la sensació que era la platja. I crec que estava en un lloc com Wisconsin, que no han vist el mar en sa vida, eh? Però ell estava allà.
Per inspirar-se
a trobar-la. Sí,
li va funcionar.
Més val això que les drogues, potser, no ho sé, ja ell sabrà. La qüestió, que el nostre amic Morrison i la seva nòvia Lou Ney, el 1937 s'estaven passant aquests plats de crispetes buits, quan s'havien menjat les crispetes...
I no després van dir, va, què fem?
I tot això, doncs, van dir, ostres, la gent ho feia, la jovenalla de l'època, que no feien botellons, com ara, es tiraven plats de crispetes, que tampoc no sé dir-te jo si...
Exacte.
La qüestió...
Però s'ho passaven bé.
Escolta, érem feliços. I no feia mal a ningú. Per tant, endavant. Van dir, fem-ne un negoci. I van dir, vale, som emprenedors, perquè, you know, som americans i...
I van muntar una start-up.
Van muntar una start-up de 1937-38. Però què va passar? Que el 1939 va esclatar la Segona Guerra Mundial.
Sí.
I, clar, muntar negoci llavors no és una bona idea. Més que res perquè tens altres mal de caps. I, de fet, el pobre Morrison el van enviar a fer el soldat.
Què dius?
Clar, perquè era jove. Recordes? 17 anys?
17,
18, 19? Sí. Clar, perquè a vegades això de les guerres pensem, oi, la Segona Guerra Mundial. Però és que eren canalla de 19, 20, 21 anys, 22, o sigui que eren canalla molt, molt joveneta. I el van enviar a Itàlia amb una companyia que estaven a l'aviació i estaven amb els bombarders d'Itàlia. Mm. I allà va agafar unes certes nocions d'aeronàutica. Amb aquestes nocions d'aeronàutica, aquesta idea que havia tingut abans de la Segona Guerra Mundial de fer aquesta mena de disc per llançar, la va anar perfeccionant i va crear un objecte, que era un disc volador.
Onda! Què dius?
I ara ja
tenim aquí la connexió.
Veieu com hi ha la cosa, ja està marxant la neurona i ja es troba aquí dalt, eh? I el que va fer és, quan va acabar-se la Segona Guerra Mundial, amb la Nuanei, perquè s'estimaven tant que després de la guerra fins i tot es van arribar...
Va seguir la relació.
La relació va seguir, és tot molt bonic. Van dir, doncs, fem el negoci. Va dir, vale, ja, però és que no tenim ni un duro. Però en una start-up sempre necessites gent que posi calés. També tenim el nom d'aquest senyor, que es deia Warren Francisconi. No me l'he inventat, eh?
És real?
És real. El senyor Warren Francisconi... És que, esclar, italià ha passat a l'anglès, imagina't, pobre, com devia ser. Aquest senyor es va dir, no us preocupeu, jo us
que poso...
Jo poso els calés per pagar els motllos, per injectar el plàstic, per fer en sèrie aquests discos o plats, voladors. I això passava el 1947-1948, just en el moment en què a Nou Mèxic hi havia el cas Oswell i la gent es flipava amb els ovnis.
Com a campanya de màrqueting... Va ser meravellós.
Com li van posar a la cosa?
Com?
Flying Saucer.
Ja ho tenim.
Clar, ja ho tenim. Què vol dir? El platillo volante. I ja està. I a partir d'aquí...
Es va vendre o no?
Doncs mira, era un producte de quilòmetre zero, que diríem ara, perquè el 1954 el venien sobretot a fires locals. A veure, eren una parella joveneta i tenien aquest negoci i anaven fent. L'any següent van fer un altre disseny que li van posar Pluto Plater, que era una millora d'aquest producte, que nosaltres ara, i suposo que ja ho esteu veient, coneixem com a Frisbee.
Sí, home, ja ens hem fet la idea.
Però com hem passat de Pluto Plater a Frisbee?
Perquè aquí ens falta una altra part, que és, sempre tu tens una startup, quin és l'objectiu?
Vendre.
Vendre, fer diners, i que vingui un altre més gros, vendre l'empresa i forrar-te. Perquè avui sóc emprenedor, però tu, en realitat, el que vols és...
Retirar-te.
Dinerín, una mica, ja ho sabem. I ja va venir el senyor que era amb diners, que era una empresa de joguines, que es deia Wham-O. I aquesta empresa, l'any 1957, els hi va comprar els drets de fabricació d'aquest producte, i van dir, doncs, ara l'hem de, que se n'hi diu, doncs, augmentar d'escala...
Que sigui escalable, el negoci.
Exacte, molt bé, m'agrada molt. I hem de buscar un target, hem de buscar un públic objectiu que puguem vendre i tal.
Hauran de ser joves, perquè si ets molt gran tires i potser tires allà encallat.
Ai, nena, m'ha sortit la clavícula de poent, el tendó, em fa mal, l'artrosis. Efectivament, i gent que tingui temps per llançar plats d'aquests.
Cert.
Per tant, estudiants universitaris.
Però escolta, Xavi, el nom aquest que has dit, no? Té alguna relació amb els ovnis o...
El de frisbee?
Sí.
Aquí hi ha l'altra cosa. Ells ho van intentar començar a vendre com a frisbee, però sí. En realitat, quan van anar a les universitats a fer promoció, es van trobar que a la Universitat de Yale ja hi havia una cosa molt semblant.
Ah.
Perquè allà hi havia un flaquer que feia una mena de pastissos, els feia amb uns motllos, amb una mena de plats, que quan se'ls menjaven els estudiants, després es dedicaven a tirar el plat igual que els de Santa Mònica amb les crispetes.
Al final és que tot està inventat.
Tot està inventat. Com es deia aquest senyor?
Com?
Frisbee.
Ah.
Com es deien els pastissos frisbee pie? I quan giraves el disc, el pie aquest, a darrere hi havia el segell de frisbee pie. Per no pagar drets, els senyors de Guam o males persones, en comptes de posar-hi frisbee amb IE, van posar-hi frisbee amb dues S. I a partir d'aquí, escolta, a vendre frisbees, però...
Que tramposos.
Fins i tot a l'apuntador, això.
Jo al·lucino de com la història, al final, no? Com tot està connectat, també, d'alguna manera.
Home,
no? Perquè és el que sempre diem aquí.
Si no arriba a ser... Per la Guerra Freda, per el globus espia, ara no tindríem frisbees a les platges. Fixa't tu quines coses.
Déu-n'hi-do. Llavors, clar, durant els 60, clar, es va fer molt popular, no?
Això es dispara perquè, a més, ho converteixen en una activitat juvenil, beach boys, platja i activitat esportiva, que, per tant, era una cosa dinàmica. I aquí hi ha un senyor que es deia Ed Hedrick, que aquest és el que va inventar diverses activitats, com, per exemple, el disc golf, que es tractava de fer un circuit com el golf, amb 18 forats, però comptes de llançar la piloteta amb el pal, llançaves el frisbee i veure si encertaves. És més, hi ha una lliga catalana de frisbee...
Què n'estàs dient?
Que fins al Covid funcionava, ara he mirat, i no. I l'última dada molt ràpida que
tinc... No, tranquil, mira, encara tenim tres.
Tinc tres minuts, sí. Doncs deixa'm explicar-te que la lliga aquesta del frisbee de Catalunya,
sí,
tenia activitat fins i tot a nivell escolar. Ara no sé com està, perquè vaig estar consultant la pàgina web i amb el Covid van haver de parar, i com que era una activitat a l'aire lliure i amb gent, clar, compartir
perquè al final...
Clar, exacte, no li poso... Imagina que cada vegada posa gel hidroalcohòlic al frisbee o una mascareta al frisbee. No aniria bé la cosa, eh? Però sí que tenia molt funcionament. Hi ha equips que entrenen, fins i tot, no? A part de la competició aquesta de llançar-lo amb el gos i que el gos l'agafi...
És veritat, també, eh?
Amb l'agility i totes aquestes coses, doncs tot això hi ha un món. Però això no és la cosa més estranya que us sentireu avui i que mira que us ho he explicat. Us vull explicar que... El senyor que us deia abans, de Led Hedrick, que és el que va tenir la idea de convertir-lo en una activitat esportiva perquè la gent
li agradava.
El business angel.
Exacte. I el tio que va dir aquí... I que va fer diners. Oh, molts.
Molts, sí?
Sí, home.
Es va forrar.
Frisbees n'hi ha tot arreu. Sí. Ara, evidentment, ja tothom el copia, però inicialment i encara la marca funciona. Aquest senyor va morir el 2002, Déu el tingui la seva glòria. I a l'hora de morir-se,
sí,
va deixar unes últimes voluntats. Les últimes voluntats va ser que volia morir que l'incineressin, fins aquí és una cosa més o menys normal, però que llavors les cendres fossin repartides en diferents frisbees, posades com a recipient, i que fossin repartides entre els familiars. O sigui, que aquest senyor, quan es va morir...
En lloc d'anar a una urna...
Al comptes d'una urna, va agafar bueno, ell no, perquè hi era mort, pobret, i no podia fer-se amb ell mateix,
sí,
però algú va agafar la cendra, la va repartir en diferents...
El pobre marmesó, que li va tocar fer...
O de la funerària, sí, imagina't allà, sí, el tio, no? I va repartir la cendra en diferents frisbees, i a cada part de la família els hi van donar un frisbee amb les cendres...
Sense tapa. Un cop d'aire i
se
t'ha escapat.
El San Francisco Chronicle, això ho explica en la Mar de Bé, que és el diari d'allà a San Francisco,
sí,
i allà s'explica la història de l'Eddie Hedrick.
Hi havia alguna altra última voluntat? O sigui, s'havia de... O
jo, el que no,
de cada casa,
jo el que no sé si es pot tirar o no, perquè
això,
tu imagina't que tires el frisbee, passa un gos,
ai,
i el mossega, el trec, tota la cendra per allà escampada... Jo no ho acabo de veure. Bé, són idees pel més enllà. Com que aquí davant ara es posen la cosa aquesta espantosa...
Aquí et donen idees, però és al·lucinant del que dona de ser la història, eh?
Sí, jo el que estava pensant és que mentrestant a Austràlia, a Oceania,
sí,
hi havia un boomerang.
Sí, o si vols també t'explico la història del boomerang un altre dia, que no tots tenien la forma que ens pensem i no tots tornaven. Però això, si voleu, ja us explico un altre dia.
Mira,
si
nosaltres, de moment, gràcies, Xavier Carmeniu.
El magazín del matí a Ràdio Estel. Millors moments.
Ràdio Estel.
Si
aquest estiu vols continuar fent camí, a Ràdio Estel t'hi acompanyem. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, els millors moments de Camins, amb Rafa Sanahuja. Aquest estiu, la Macedònia de la ràdio continua la mar de fresca. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, els millors moments de Camins, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Estàs escoltant els millors moments del magazín del matí a Ràdio Estel.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Perfecte.
Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
No, gràcies a vosaltres.
Jo li pregunto com estàs, ja ho veiem que estàs perfecta, perquè, escolta, tens un físic que ja ens agradaria a moltes, eh? I a molts. Maria Rosa, tu et consideres dins d'aquest col·lectiu de la gent gran?
Aviam, jo em considero perquè, evidentment, ja sóc gran i tinc una edat, no? Però tant físicament com la forma de pensar, evidentment, penso que ja fa molts anys que vaig fer una edat i vaig dir, a partir d'aquí, tot el més és experiència, i punt.
Aquesta és una bona filosofia, Marta.
Sí, no, i abans ho parlàvem, no?, que a vegades es parla de la gent gran com una, o del col·lectiu de la gent gran amb una connotació negativa, però tu, precisament, no?, ho veus com tot un plegat d'experiències acumulades, que penso que és molt, molt positiu, no? Capgirar una mica aquesta idea que tenim de gent gran, que és molt interessant.
Exacte. No perdre mai les il·lusions de fer coses, tenir sempre metes per arribar-hi, i penso que bé, és la l'actitud que s'ha de tenir. No fer-se gran, sinó això, anar creixent i anar aprenent coses, i sempre l'actitud de voler saber més i...
No, Maria Rosa, a mi m'ha quedat el que ens estàs explicant, però clar, ara la gent no ho veurà, però des de les nostres xarxes socials ho penjarem ara mateix, ens pots seguir si vols a l'Instagram del programa, que és el Matí Estel, també a Twitter, el Matí Estel. Explica'ns una mica, doncs, tots aquests dorsals que ens has portat com a velocista, perquè déu-n'hi-do, no?
Sí, és que són molts anys que vaig per aquests mons, fent esport, seguint a tots els atletes veterans, que és un bon col·lectiu perquè són gent, doncs, molt sana, que tots tenen una bona alimentació, tenen les seves pautes de fer entrenament, i bueno, de tant en tant ens ajuntem, i bueno, allà on ens criden per fer un campionat, sigui a nivell nacional o internacional, doncs anem tots amb molt bona companyia, i bueno, tots gent molt agradable, gent, doncs, això, que no es volen fer grans, sinó anar creixent, però amb salut i amb ganes de fer coses.
M'agrada aquest concepte també, eh? Créixer també en salut. Maria Rosa, explica'ns, però, què feies a Màlaga aquest juliol?
Sí, doncs mira, justament després de la pandèmia és quan ens van obrir ja les portes de poder tornar a competir, i vam estar als campionats d'Espanya de pista a l'aire lliure, perquè nosaltres tenim dues opcions, o córrer indoor, o sigui pista coberta, o l'aire lliure. Aquest campionat va ser a l'aire lliure, i bueno, han participat tots, des dels 35 anys fins als 100.
Fins als 100?
Sí, sí, tenim atletes de 90 i pico d'anys que corren i molt bé, i ho fan força bé. Sí, sí, és impressionant, eh? A més, els veus físicament i no aparenten ni molt menys l'edat que tenen.
Però, o sigui, Maria Rosa, és gent que ha fet de velocista de tota la vida o és gent que s'ha incorporat més tard?
Exacte, aquesta gent que arriben tan lluny és perquè han començat arret de que han portat els fills a fer esport i s'hi han afegit i han vist que ho podien fer i han continuat. O, bueno, gent que, evidentment, no porten tota la trajectòria tota la vida perquè això s'acaba, no? Però, bueno, sí, s'han agafat de moment de la seva vida que han vist que els hi anava molt bé perquè la seguretat social ens ho ha d'agrair, això. Perquè sí, sí, s'estalvien molts problemes a nivell de colesterols i diabetis, aquestes coses, perquè l'esport, jo mateixa, jo sóc hipertensa, i el meu metge m'ha dit, no et preocupis, mentre portes l'alimentació que tens i facis esport, això està controladíssim. I, bueno, de moment em va força bé.
Maria Rosa, eres a Màlaga aquest juliol i ara em sembla que t'estàs preparant ja per la propera competició a Galícia.
Sí, ara anirem a Ourense. Aquests són els campionats, com us deia abans, de pista coberta. Sí, sí, perquè tenim molts campionats arrel d'Espanya i després els internacionals i mundials, fins i tot, sí.
I voldria saber també, Marta, aprofitant que tenim a la Maria Rosa aquí, com t'entrenes? O sigui, que corres cada dia? Com et mantens amb aquest bon estat de salut?
Sí, bueno, fem una mica combinació, eh? O sigui, perquè tan important és el córrer com el estar fort, perquè la força, com que és el que abans es perd, és el que abans s'ha d'intentar recuperar, no? Llavors fem els entrenaments que es diuen passius i actius, que els passius no són pas passius, però se'n diuen així, no, que és quan anem al gimnàs. Llavors ens dediquem, doncs, bueno, doncs a fer la musculació i això, el que es deia, la força, que és molt important. I després, els altres dies, doncs, és quan anem a pista i fem els entrenaments, doncs, de velocitat, que poden consistir en fer sèries, en fer rectes, en fi, en mantenir aquesta fibra blanca que tenim els velocistes, i els que són fondistes, doncs, fan el seu tipus d'entreno, no?
I, per exemple, ara que és que estava al·lucinant, no?, amb tota amb la feinada que tens, Mercè, perquè jo no sé la rutina que portes tu, però la meva no està...
Ni de llarg era
mare meva.
El que fa la Maria Rosa.
Com tu fa? O sigui, quin seria un dia normal a la teva vida? És a dir, des del matí a la nit, perquè em sembla que entrenes dues vegades, no?
Clar, l'avantatge és que no tinc que treballar, que això també, amb la gent gran, diguem-li, és que no treballem, no? Bé, doncs, bueno, la meva rutina és fer la casa de cada dia, i abans ja me'n vaig, doncs, cap al gimnàs o cap a un toqui, i després tornar a casa, dinar, i bé, i quan si he d'estar amb la meva família ens estic amb ells, tinc una neta que és el meu tresor, també estic molt amb ella.
Això motiva molt, eh?
Ah, sí, 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 a més és molt esportista, també, igual que els meus fills, no? És una cosa que jo ens he inculcat des
de ben
petits.
Clar, és que és el que anava a dir, Maria Rosa, perquè si això ho viuen des a casa, no? Sí. Si ho veuen cada dia, al final d'alguna manera també els estàs inculcant, no? Aquest esperit de l'esport.
De la mateixa manera que tu també, no? El teu pare, em sembla que t'ho va inculcar, de fet, de molt petita, quan encara era molt inusual veure noies corrent pel carrer.
Sí. Ell sempre, des de ben petita, ja m'ha fet seguir un tipus d'alimentació molt sa i m'ha dit que l'esport era la base. Vull dir, sempre em deia, un arbre amb molt bones arrels costa de torçar. I aquest consell m'ha anat molt bé amb la meva vida i jo l'he transmet també als meus fills, no? I ja des de ben petita em va apuntar a fer natació, després ja va començar a córrer i bueno, sempre ho he seguit les seves... Ell inclús va ser un gran esportista, va fer greco-romana, lluita, vull dir, sempre estava al gimnàs, i això m'ho va inculcar i m'ha anat molt bé, molt bé. Pensa que el meu pare moria a 80 anys i en el clínic li van dir, no he estat mai malalt, i al clínic li van dir, però aquest senyor deu tenir 60 anys com a molt, no? Vull dir, era impressionant.
Escolta, i Maria Rosa, les teves amigues de la teva edat et segueixen al ritme o no?
Aviam, si són dintre de l'esport, sí. Però si són les noies de fer...
De tota la vida,
del carrer,
no? De l'escola,
sí,
no?
Sí, sí, o d'anar de viatge, perquè m'encanta viatjar amb elles i tal, doncs no. Vull dir, és totalment diferent, no? Perquè jo arribem a l'hotel i elles tenen uns pensaments d'anar a descansar i jo ràpidament tinc pensament de posar-me les sabatilles i anar a donar una volta, anar a córrer o intentar fer el que a mi m'agrada, no?
I 13 minuts, és que fa goig, també dic aquesta hora, que maca. Estem al matí a Ràdio Estel escoltant aquest Barcelona, que ara li preguntarem a la Maria Rosa quins records et desperta. Recordeu que la Maria Rosa, o sigui, ens està trencant, Marta, una mica amb la idea, no?, aquella que tenim de la gent gran, que potser doncs, pot tenir una vida més passiva, no?, més contemplativa. està, la Maria Rosa té 65 anys, és velocista màster, encara està en actiu, podria dir-ho d'aquesta manera, però Maria Rosa, a veure què et desperta aquesta gran cançó que estem escoltant ara mateix, no? Tens un record especial.
Molt, molt, molt. Jo sempre dic que després d'haver tingut els meus fills és la il·lusió més gran que he tingut, perquè vaig participar com a jutge a les Olimpíades, a les Paraolimpíades i als Especials Olímpics també, i vaig tenir molt bones sensacions, vaig conèixer molts atletes internacionals molt bons, i van ser per mi uns dies, a part de que la meva ciutat, que van ser de les millors Olimpíades que s'han fet mai, doncs va ser una època, bueno, va ser un temps fantàstic.
Tenim aquí sobre la taula una foto amb Sergei Bubka, no?, que és la gran anècdota.
Sí, sí, sí. Sí, el Sergei Bubka era en aquell moment, i ha sigut sempre, el millor saltador de perxa del món, no? I, bueno, estava a les Olimpíades, evidentment, però, clar, ell anava passant, anava passant. Jo estava com a jutge principal d'aquesta prova. I llavors, bueno, va arribar un moment que li va tocar saltar i va fer tres nuls. Clar, no podia estar amb la pista, perquè, a més, ell es volia quedar perquè els que van quedar segon i tercer eren ucranians i ell els entrenava, i, a més, volia quedar per entrenar-los, no? I jo li vaig dir que no, que havia d'anar a donar la pista al track, no? I no volia marxar. Aleshores vam tenir una mica de discussió i va haver la casualitat que hi havia un rotatiu, un informatiu rus que va fer una foto, no? I la va enviar a la Federació Catalana i la catalana em va trucar: ai, tenim una foto teva amb el Bubka, i ràpidament, i bueno, per mi és una gran alegria, perquè se'm veu a mi amb tot el vestit de les Olimpíades a tota dient-li que havia d'abandonar la pista, una miqueta així, amb una actitud de tienes que irte ya, i bueno, per mi allò és una gran il·lusió tenir aquesta foto.
Il·lusió i record, no?, que tens aquí aquesta foto sobre la taula emmarcada, i em sembla que sí. Els companys de xarxes la compartiran també a Perfecte. Les nostres xarxes socials. Amb tot, aquest és un molt bon record, Maria Rosa, però amb aquesta energia que desprens, tinc la sensació que encara et queden moltes coses per fer i molts bons records per viure. Quin és avui el teu gran repte esportiu?
Bé, d'entrada és continuar com estic, és a dir, virgencita, déjame como estoy, que em trobo fantàstica, i bueno, continuar competint, continuar entrenant com fins ara, no tenir lesions, perquè això sí que és un greu problema, la que tenim una lesió ens hem d'aturar 15 dies, un mes, vol dir tornar a començar, i ja no és com a la joventut, no? Això sí que ho hem de reconèixer. I bé, sobretot no fer-me mal, poder competir, poder estar amb la meva família, i bueno, i poder tenir les il·lusions i pensar que no, que encara que ens fem grans, però que mentalment podem tenir perfectament 18 anys.
I Maria Rosa, ja per acabar, tots aquells oients que ens estiguin escoltant, que sentin grans i que pensin, ostres, és que jo vull seguir l'exemple de la Maria Rosa, com els motivaries a dir que sempre estem a temps, no?, per seguir una vida saludable i també doncs fer més exercici, no?
Sí, sobretot, que no es quedin a casa, això és el primer, que surtin al carrer, caminar, el que sigui, si es poden apuntar en un gimnàs per anar a fer quatre cosetes, que les facin, que viatgin molt, que tinguin molta il·lusió per fer coses, que no es pensin que ja s'ha acabat i només ha de cuidar els nets, que és molt, molt loable, però que som, abans de tot, persones i que han de continuar endavant i amb moltes, moltes il·lusions. I res, que fer anys vol dir, doncs, el que he dit abans, és tenir experiència i aprendre molt a la vida, i cada vegada més.
Doncs ha estat un plaer tenir-te aquí a la Ràdio Estel en aquest Dia Internacional de la Gent Gran. La Marta Hart, que ha posat la lupa en aquest tema, concretament amb la Maria Rosa Busquets, atleta en categoria màster, que amb 65 anys, ja l'estàveu escoltant, segueix encara en plena forma. Un exemple, no?, podríem dir, de vitalitat, que ens obliga, Marta, doncs, a replantejar-nos això del concepte que tenim de la gent gran,
I tant.
Maria Rosa, moltes gràcies. No et volem fer perdre més temps, que segurament has d'anar a entrenar, no?
Sí.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest estiu necessites CoralCard. Demana CoralCard a laboratoriosmaen.es i gaudeix d'un descompte molt especial. Apunta el codi descompte per les teves compres durant aquest estiu a laboratoriosmaen.es. Estel. Sí, sí, Estel. Promoció vàlida del 22 de juliol al 4 de setembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es/bases-legals. Dilluns, 5 de setembre del 2022, el dia de la nova temporada de Ràdio Estel. Més el dia que mai, més motivats que mai, més ràdio que mai. El dilluns 5 de setembre connecta amb Ràdio Estel i comença amb nosaltres la nova temporada. Tothom preparat i amb ganes de tornar a connectar amb tu. El dilluns 5 de setembre, més Ràdio Estel que mai. Cada dia a 7:45 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 7:45 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel. Edició estiu. Edició millors moments.
Aquest any, l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, està de celebració. Ha complert els primers 20 anys d'història per compartir doncs, aquesta alegria, el talent del seu alumnat. Han fet una sèrie de concerts a càrrec de les diferents formacions dels grans conjunts de l'ESMUC. 7 dies on hem pogut gaudir de la riquesa musical del projecte, amb música simfònica, amb òpera, amb música tradicional, amb flamenco, també amb jazz, música antiga i banda. Núria Sempérez, directora general de l'ESMUC. Què tal, Núria?
Hola, bon dia. Molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
I nosaltres que estiguis aquí als estudis de Ràdio Estel. Núria, primer de tot, moltes felicitats per aquest 20 anys de vida. Contenta, no?, amb com han anat aquests concerts, que van acabar, si no m'equivoco, divendres passat, Núria?
Sí, sí, sí. No, els concerts han anat molt bé, perquè són com una exposició de tot el que expliquem sempre que és l'ESMUC, que si vols en parlem una estona, però ara trobem tan normal una sèrie de coses que fa 20 anys no eren normals, que aquesta sèrie de concerts, clar, exhibeixen tot el que anem dient.
Clar, per anar coneixent una mica l'ESMUC, no? De fet, amb aquests concerts, per anar, doncs només calia reservar l'entrada a la web de l'ESMUC, no? Eren concerts gratuïts, Núria. Sí. Clar, ha estat, creus, una bona oportunitat per apropar tot tipus de música. Clar, perquè vosaltres ho toqueu tot, no? El públic en general, no?
Sí, clar. De fet, l'ESMUC, ja des del primer dia, té aquesta vocació de no ser una escola entutsolada i tancada en ella mateixa, sinó que té el compromís de dir, som l'escola que la Generalitat va decidir posar dempeus a l'any 2001 i que ens devem tant al nostre propi alumnat com a tota la comunitat que ens envolta i que finalment no ens en oblidem, que totes aquestes escoles que estem sostingudes amb fons públics ens devem a les persones que realment ens sostenen. I, de fet, clar, fa 20 anys no era normal tenir totes les músiques a l'educació superior. Fa 20 anys només la música clàssica tenia l'oportunitat de ser estudiada en el superior. Clar, d'aleshores ençà i tenim el jazz, la música moderna, el flamenco, la música tradicional, i a més, no només els estils interpretatius de la música, sinó també la gestió, la musicologia, la pedagogia orientada a l'instrument, és a dir, hi ha tot, la sonologia, és a dir, totes aquestes professions de la música accedeixen a l'educació superior amb tot el que comporta, que també en podem parlar, si vols.
Clar, Núria, perquè ara tu ens ho estàs explicant. Quan l'ESMUC neix, que això va ser el 2001, clar, ja existien altres escoles superiors de música, com el Taller de Músics i el Conservatori del Liceu, i aquest punt diferent, no?, que porteu des de l'ESMUC i també, justament, que ens ho estaves dient, aquest cicle superior, no?, per aconseguir el grau en ensenyaments artístics superiors de música.
Sí, això de vegades costa d'entendre. És a dir, la música i les arts comparteixen amb la universitat el que en diem l'Espai Europeu d'Educació Superior. És aquest, és aquest tram que tota Europa reconeix, quan diuen bachelor, el que abans dèiem llicenciatures, sí. Doncs el grau, que en diem, ho comparteix tant la universitat com la música, la dansa, el teatre, les arts visuals, la restauració. Però estan fora de l'àmbit universitari. Però en la majoria de coses amb els mateixos drets, en algunes no, també en podem parlar, si voleu. Clar, el 2001 entra en aquest espai, entren en aquest espai les arts. I, de fet, hi entren entenent els estudis musicals com uns estudis que realment ho integren tot. És a dir, no són uns estudis només per aprendre a tocar.
Música.
Clar, no només per aprendre a compondre, només per aprendre, sinó que entenen que l'educació superior, allò que tothom entén com l'educació universitària, és una educació integral en la qual no només despertes unes destreses o aprofundeixes unes destreses, sinó que sobretot et donen una idea del món i que amb aquesta idea del món tu, graduada, graduat, ets capaç de transformar-lo. Aquesta és la rellevància.
Aquesta és la línia, no? Mm-hmm. Clar, hi ha grans noms de la música del país, com Clara Peya, que ara sentíem, de fet, al començar, que han estudiat a l'ESMUC, també Rosalía, no? Sílvia Pérez Cruz, Gemma Humet, la trompetista i cantant Andrea Motis, el guitarrista Pau Figueres, bé, una llista que no acabaria mai, l'Arnau Tordera,
de Uveses. 2.500, són 2.500 graduats i graduades.
I el pianista, per cert, Marco Mezquida, que en parlarem amb ell d'aquí una estona aquí al matí a Ràdio Ester. Clar, tots han triat uns camins musicals diferents, que és una mica aquest ampli ventall, no?, que ens estàs explicant avui que ofereix l'ESMUC. Per tant, no cal fer clàssica, no?, que potser ho tenim com, no?, relacionant amb l'ESMUC. El perfil de l'alumnat és tan divers com l'imaginem, Núria?
Sí, de fet, cal fer clàssica i contemporània.
Clar.
És a dir, que cal fer jazz, cal fer música moderna, cal fer flamenco, cal fer el que sigui. El que cal és entendre que cadascun d'aquests llenguatges forma part d'aquest llenguatge de la música i que es pot tenir una altíssima especialització en un llenguatge, però alhora es pot dialogar, es pot transitar naturalment amb altres llenguatges que no són el de la teva pròpia especialització. Aquest, és una, aquest de fet, és un dels elements de l'ESMUC més rellevants, perquè quan un estudiant d'interpretació fa un instrument principal, el piano, per exemple, perquè me n'has dit uns quants de pianistes, doncs també fa un instrument secundari. I aquest instrument secundari pot ser, per exemple, el mateix instrument en un altre llenguatge. És a dir, tu pots ser pianista de música clàssica i contemporània, però també aprendre a tocar el pianoforte i entendre tot l'univers musical que està al voltant del pianoforte. O fer piano jazz i inserir-te en aquest... És a dir, que té aquesta riquesa. L'ESMUC, que té, com que té totes les músiques a dins, l'alumnat, si t'hi fixes, tal com tu mateixa deies, Mercè, és un alumnat que té una mirada molt oberta.
Molt àmplia,
una mirada molt àmplia. Mm-hmm. És molt expert en la seva disciplina, però alhora s'ha relacionat amb tota una generació d'altres disciplines, no? I aquesta és la gràcia.
És
l'altre dia,
un
dels caps de departament deia una cosa molt, molt important. Diu, l'ESMUC ens va portar allò que havíem vist a les universitats, que és aquest ambient d'estar en els centres. Això realment no hi era abans.
No, ja.
Abans, a la
no
meva
existia.
Generació, anàvem a classe, i quan acabàvem de classe,
fora.
Adiós. I, en canvi, aquest estar, aquest conviure, aquest fer escola...
Exacte.
Això és absolutament enriquidor per les carreres, finalment, professionals de tot l'alumnat.
Clar, la línia del que ens estàs explicant, avui estem parlant amb Núria Sempere, directora general de l'ESMUC, de l'Escola Superior de Música de Catalunya, que està a celebració, doncs acaben de fer 20 anys. Clar, ens ha cridat molt l'atenció, Núria, que hem vist que hi ha un doble grau de matemàtiques i música...
Sí, sí.
Eh?
Sí, sí, sí.
De la Politècnica amb l'ESMUC, clar, és una mica el que estaves explicant ara, no? Perquè quines sortides té qui fa aquest doble grau? Supercuriós.
Sí, de fet, quasi ves al revés el vestir aquest doble grau, que és, hi ha molts intèrprets, compositors i compositores i estudiants de matemàtiques que, ja sigui decididament o accidentalment, estan a cavall entre les dues disciplines. És a dir, són matemàtics i fan música, o fan música sí, i tenen sí. una alta inclinació amb les matemàtiques. El que hem fet amb la Universitat Politècnica de Catalunya és dir, bueno, anem a organitzar-ho i anem a fer que per aquest alumnat de tantíssimes i altes capacitats que les tenen, és a dir, superen dues proves d'accés molt exigents, tant la de matemàtiques com la de música, puguin conciliar aquests dos estudis. Eh? I en aquest moment hi ha estudiants de piano i estudiants de composició que estan conciliant els dos estudis. I pel que deies de les sortides, jo no pensaria tant en les sortides. És a dir, aquest automatisme...
Que tenim, no?
De dir, això per què serveix? Per què? No, serveix per pensar el món diferent i no ens podem ni imaginar el recorregut professional que podran tenir les nostres titulades i els nostres titulats.
Clar, Núria, perquè crida l'atenció que abans de la pandèmia la inserció laboral dels estudiants de l'ESMUC era el 75%, no? Quin és el secret? Com que...
Aquest, és a dir, no està tan pendent de pensar
a
encaixar el seu perfil amb el món professional, sinó donar-los les eines perquè puguin inventar aquest món professional. Probablement aquesta és la gràcia.
Clar, i fixa't que un dels sectors que ha patit més especialment diguéssim, les conseqüències de la pandèmia, òbviament és el cultural, no? El sector cultural, Núria. Els estudiants això deuen saber-ho, ho noten, òbviament. És un repte, també, des de l'ESMUC, acompanyar-los de gestionar doncs, aquesta por, no? A no tenir feina.
Mira, és un repte comportar-nos com a model de referència també en qüestions laborals. És a dir, mira, una de les coses que hem implantat, que és la... Nosaltres tenim una orquestra pilot i un cor pilot perquè l'alumnat de direcció faci les seves pràctiques. Doncs, com podem nosaltres contribuir en aquesta desprecarització del mercat? Doncs portar-nos com una institució responsable que fa els seus contractes amb tots els ets i uts perquè els drets dels músics siguin respectats en tot moment, no? És a dir, que què fem? Doncs ser model, ser exemple i mostrar a l'entorn que podem comportar-nos amb responsabilitat davant de, certament, una situació de l'entorn artístic en el nostre país que té menys drets que altres entorns artístics just travessant la frontera, per exemple.
Ah. Ens acompanya també en aquesta entrevista avui un altre punt de vista al matí a Ràdio Estel, la Marta Ejarque. Marta, bon dia de nou.
Bon dia, no? Jo, escoltant a la Núria, no? La sensació que dona és que l'ESMUC s'hi respira un ambient molt, molt particular i molt inspirador. Com és el dia a dia dels estudiants a l'ESMUC? S'escolta música a totes les aules? Perquè sembla, no?, un ambient molt, molt, molt festiu, molt alegre, també, i com un món aïllat, potser una mica, del que es troba a darrere aquestes portes.
Clar, és festiu i és alegre, com dius, però alhora és molt exigent. És a dir, que si parlessis ara amb un alumne de l'ESMUC, que et diria, ens passem el dia buscant aules per estudiar, entrant en el... Tenim una plataforma per reservar aquestes aules, entrant a la plataforma per tenir l'aula que vull tenir per estudiar. És a dir, que sí que ho és, però alhora... Pensa que el seu pla d'estudis... té unes assignatures que són les de la seva especialitat, que pels intèrprets són d'interpretació i que per la resta de professors són d'altra naturalesa, tot i que tothom toca, que aquesta potser és potser dels aspectes que ha donat un salt respecte a professionals de la sonologia, la musicologia, la producció i gestió, és a dir, tothom que estudia aquestes especialitats que després en la seva vida professional no toquen, estan tocant també tot el dia. És a dir, que aquest és un element. La seva vida és buscar aules, poder estudiar i, com us deia, fer les feines de totes aquestes diverses disciplines. Les de la seva especialitat, però també les de creació i les de pensament, també les de les tècniques aplicades, les tècniques de composició, l'anàlisi, o la música i cultura, o l'estètica. Sí. És a dir, que realment estan transitant entre, entre disciplines
fascinant,
diverses.
Fascinant. I passa també que, per exemple, estudiant periodisme van ser molts els meus companys doncs, que van decidir el primer any canviar de carrera perquè no els interessava, perquè els avorria el que estudiaven. Passa això també a l'ESMUC? O la majoria, són molt, molt pocs els casos d'alumnes que decideixen canviar de carrera?
N'hi ha alguns que un cop a dintre diuen diuen, ai, ara veig que m'hagués agradat més fer aquesta altra cosa, però com que és tan difícil entrar, es fa a través d'una prova d'accés i hi ha tanta gent que es queda fora, quan s'ho repensen, han de tornar a fer una prova d'accés. És a dir, que per ells no és tan fàcil de dir, ai, per comptes d'això faré allò, perquè realment la prova d'accés és molt específica als estudis que tu faràs.
Possiblement sigui la prova d'accés al moment que diuen, mira, això no és per mi, em plantejo una altra cosa.
Potser.
Avui estem amb Núria Sampere, directora general de l'ESMUC, celebrant doncs, aquests 20 anys de vida. Estem, doncs, ens endinsem en aquest món màgic que ens està explicant la Núria, que jo ja m'hi apuntaria. Sí. Mira, que fixa't que no tinc cap instrument. Vaig començar amb el piano, però se'm va quedar allà, se'm va resistir, però mai és tard, no? També,
mai, Núria. Mai és tard. I a més, tenim un repte en el nostre país, que és entendre que el piano no només el poden tocar els Marcos Mesquides, com que ara en parlareu.
Estem escoltant, no? Ara mateix.
Sinó que tothom pot tocar un instrument, passar-ho bé tocant, fer-ho
quan la matèria. I a qualsevol edat, no? Que mai és tard. Clar, ens explicava la Núria que l'ESMUC té més de 900 estudiants, gairebé 250 docents, 18 màsters, 7 especialitats, també després de 20 anys, 2.400 graduats, i entre ells, el pianista i compositor Marco Mezquida. Marco, bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Doncs mira, primer de tot, Marco, volem començar felicitant-te per la teva web, que és fantàstica, per conèixer tots els projectes en els que estàs treballant, Marco. Ets molt prolífic, això és doncs, el primer resultat que hem extret de veure aquesta magnífica pàgina web. 25 discos com a líder, gairebé 60 com a Sideman, i col·laboracions, projectes personals. Toques el piano cada dia, Marco?
Bueno, si puc, sí. La veritat és que hi ha vegades que els viatges no ho permeten i hi ha vegades en què també necessito respirar, perquè no sóc tampoc cap esclau de l'instrument, per sort, vull dir que no sóc un matxaca del piano, però sí que també forma part d'algun moment del dia de dir, ai, ara pues, vull acabar el dia pues, assaborint una mica una melodia o tocant una estona, improvisant. I és una mica terapèutic, també, perquè la música, com bé sabem, és medicina, també.
Marco, què va suposar per tu l'experiència d'haver estat a l'ESMUC?
Bueno, va ser una experiència pues, meravellosa, molt especial. Jo recordo tantíssim quan vaig entrar a l'Escola Superior de Música el 2005, és a dir, que ja ha plogut, ja vaig acabar el 2009, és a dir, que ja han passat nada menys que 13 anys, i va ser una època molt important per mi per això, no? Perquè em va ajudar molt a conèixer molts músics. Jo venia de Menorca, molt jovenet, de 8 anys. Llavors, són anys d'una formació molt, molt, molt important. I trobar-te grans professors i gent tan professional i tan sèria i tan implicada en l'educació i en la pedagogia, doncs va fer que realment posin un dels anys més importants per la meva formació, i estic molt feliç i agraït, i sens dubte pues, per molts anys en aquesta gran escola.
Clar, Núria, com a directora de l'ESMUC, que hi hagi músics tan excepcionals com en Marco Mezquida, no?, i que se sàpiga què ha passat per l'ESMUC, és la millor campanya, no?, de màrqueting possible, creus?
Sí, de fet no és demà, és com d'agraïment, no? Com d'agraïment que ara, hola Marco, que no ens hem saludat. Yeah. D'agraïment perquè estiguin donant la seva música, a més sense cap limitació, no? És a dir, m'encanta com a espectadora el que fa ell, però sobretot m'agrada molt la curiositat que tens, Marco, no? La curiositat per dir, no tinc cap por, em puc posar en qualsevol món, intentaré donar el millor de mi en aquest llenguatge que em posi. I de fet, l'última aventura amb el Sonar i l'UPC, trobo que és quasi bé l'exemple de dir la curiositat em mou i no tinc por de res, no, Marco?
Totalment, Núria, aquest és l'esperit i no és tampoc per por, sinó per confiança en un mateix, que crec que també és de les paraules més importants per qualsevol professional, no? Ja no només un músic per esdevenir músic, sinó un professional que confia en ell mateix, que es forma, que té una disciplina i que fa que realment pues, s'enfronti a nous reptes. I la música és un oceà on hi ha infinits reptes apassionants. Hi ha gent que aquests reptes els hi suposen un mal de cap tremendo, però per mi sempre ha estat el motor per seguir creixent, per seguir coneixent músics, per formar part de projectes. Clar. Molt variats. I crec que també forma part de la filosofia de l'escola, perquè sí, és la quan es va crear, doncs era l'absoluta filosofia, el paradigma d'una escola oberta on el jazz, la música moderna, la clàssica, el flamenc, la música tradicional, la pedagogia, la musicologia, bla, 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 un munt de disciplines, promoció, gestió, sonologia, clar, totes aquestes disciplines juntes, i que poguessis conèixer gent de tants departaments diferents
i que tots,
d'alguna manera, clar, i el respecte per tots, perquè abans era una cosa elitista on la música clàssica era la primera i l'única i totes les altres músiques eren com de... quasi de pordioseros. I aquí no, aquí tots són músics amb un rigor, amb un respecte per les altres músiques, i aquest és el paradigma i aquesta segueix sent absolutament la meva filosofia. I és a dir, quan vaig entrar a l'SMUC vaig entrar per clàssic i per jazz. I des de llavors pues, jo m'he anat relacionant amb tothom de la mateixa manera, amb la mateixa curiositat i ganes de crear i de compartir. I jo ja sé que no sóc ni el millor jazzista, ni el millor clàssic, ni el millor de res, però en conjunt pues, la meva motxilla pues, crec que és única i és el que es necessita en aquest món del segle XXI. Un artista que tingui inquietuds diverses i que després el seu còctel sigui únic.
Marco, per cert, qui vulgui veure't en concert està de sort perquè tens l'agenda plena fins al juny. Us convidem a que entreu a marcomezquida.com, marcomezquida.com. De fet, des del 2015 fas una mitjana de 180 concerts l'any. I clar, tan sols al febrer nosaltres hem repassat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gairebé 9 concerts per tot el panorama català, per tant, enhorabona. Marco, moltíssimes gràcies per haver entrat en directe aquí al Matí a Ràdio Estel.
Un plaer xerrar amb vosaltres i com sempre us desitjo el millor i amb molta salut i fins la propera. Gràcies, Núria, per l'estona també.
Gràcies a tu, Marco.
Marco Mezquida, pianista, compositor i exalumne de l'SMUC. És que se'ns ha quedat curt, això. Núria, què hem de fer? Perquè, clar, nosaltres també et volíem plantejar-te. La Núria, de fet, te portes 3 anys com a directora de l'SMUC, no? Dos d'ells en plena pandèmia. Això com ho has gestionat?
Bueno, amb dificultat, però amb una ajuda enorme per part de tota l'escola. O sigui, realment, la pandèmia ens ha permès veure que les 300 persones que treballen a l'SMUC, el professorat, el personal de l'administració, dels serveis, del suport a la docència, tothom s'ha abocat perquè l'alumnat no pateixi gens per totes les condicions tan difícils que hem tingut.
Núria, saps què passa? Que ens queden 3 minuts per arribar a 2:15 de 12. D'aquí res obrim l'espai de Plusvàlua Dones de Mireia del Pozo, però no, ja que has vingut fins aquí, t'has de sotmetre a l'altre punt de vista. Estàs
Ai,
preparada?
No.
Vinga, Marta, anem-hi. Sens dubte, ara, l'SMUC s'hi respira molt talent, és un fet, Marta, i això evidencia que el nivell és d'artistes que s'hi han format.
Exacte. Volíem fer un repàs per 3 exalumnes emblemàtics de l'SMUC, però ens quedem amb una, d'acord? Es tracta d'una cantant de fama mundial, exalumna de l'SMUC, cantautora de Sant Esteve de Sesrovires, nascuda l'any 92 i que també és una mica polèmica. El 2018, el seu tema Malamente va donar la volta al món i des d'aleshores no ha parat. Fins i tot l'hem vist a la gran pantalla amb Pedro Almodóvar. Avui, per cert, presentava la portada del seu darrer disc, Motomami. També la podem escoltar.
He encertat qui és, eh?
Saps de qui estem parlant, no, Núria?
Sí.
Clar, com no sé si fora micros ens comentaves que no vau coincidir a l'aula amb Rosalia, però quin record en tens del seu pas? I em sembla més que va fer una classe l'any passat a l'escola.
Sí, no vam coincidir, no la vaig tenir a classe, vaja, però sí que va començar a guanyar molts premis just quan jo vaig arribar, a l'any 2018, i de seguida la vaig felicitar, i de seguida va respondre amb una naturalitat i amb un orgull d'escola espectacular. I us haig de dir que en aquests 3 anys, com que no ha parat de guanyar premis, doncs ens hem anat...
aquest feedback
ha continuat. Sí, ens hem anat cartejant, diguem-ne, o emailant, no sé com es diu, i fins al punt que ella mateixa va proposar-nos de dir, escolteu, m'encantaria fer una sessió amb l'alumnat parlant de creativitat. Que puc venir? I vaig dir, home, i tant, que pots venir. I la veritat és que va venir un matí a l'escola i ens va parlar de creativitat i va fer un recorregut per els 15 consells o les 15 reflexions que ella es feia per la creativitat. I li vam preguntar per l'escola, li vam preguntar per la seva experiència. Ens va aconsellar o ens va opinar des del seu punt de vista com podíem millorar algunes coses, i la veritat és que per tots nosaltres va ser espectacular, i pels estudiants,
home,
ni us ho imagineu.
Clar, i tu, Núria, què n'opines? No? Perquè a Rosalía se la relaciona sempre amb la controvèrsia. Avui, per exemple, presentava aquest àlbum a la Caràtula, on sortia despullada. Consideres que es desvincula l'artista o la música del que després de la seva provocació? O tu això com ho interpretes?
Mira, la veritat és que la Rosalía Vila és una noia que ha estudiat amb una intensitat brutal, que ha aprofitat de l'escola tot el que havia d'aprofitar, i que fins i tot, ja veieu que després i tot, diu, ei, és la meva escola referent, tot i que no va ser l'única, sabeu que va estudiar el taller de músics, sí, abans de venir a l'ESMUC, doncs és la meva escola referent, i per tant la faig servir com fa servir molt graduat o molta graduada, dir, puc venir a seguir provant això? Mm-hmm. Per tant, per mi i per l'escola, que és una graduada de la qual ens sentim absolutament orgullosos i que continua vinculada per alimentar també les noves generacions amb la seva perspectiva professional. És a dir, que per mi, tot el respecte.
Doncs, Núria Sempere, directora general de l'ESMUC, moltíssimes gràcies. Ho hem de deixar aquí, està tot un plaer per 20 anys més.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Són les 9 del matí.
Ràdio Estel.
Continuem al matí a Ràdio Estel, edició especial d'estiu. Tenim per davant una hora que estem decidits a aprofitar. Ens acompanyes?
Al matí a Ràdio Estel.
Arrenquem, doncs, la Tecnopèdia. Ens visita en Pau Font. Ell és expert en comunicació, continguts digitals, i el més important, el podeu trobar a @pau_font. I també és youtuber.
Sí. Què tal? Bon dia. Per què ho dius rient?
Sí, perquè jo crec que mai he conegut un youtuber. Mira, és que...
Ara soc
gran ja, eh? Tothom pot ser youtuber?
Sí.
Sí?
I tant.
Ens hi ensenyes?
Vinga.
Vinga.
Doncs mira, potser us sona xino, eh?
No, potser, a veure, xino.
Potser no us ho plantejat mai, i dius, els youtubers... Tothom pot ser youtuber.
I per què hem de fer-nos youtubers?
Ah, això és una altra cosa. Ah. Però que pugueu...
No, però vull dir, quina és la missió, l'objectiu d'un youtuber? Mira, o sigui, és ganes d'explicar coses, entenc, o no sé?
Tots tenim moltes ganes d'explicar coses i poc d'escoltar. Això és un dels últims vídeos que he penjat al meu canal, Pau Font Sancho. Ja faig promo, subscriviu-vos ja. Són vídeos en català, a més.
D'acord.
Això sí que és extraordinari.
Doncs, quants seguidors tens? Tens
760, no molts, però bé, per ser en català i haver començat fa un any i que no el conegui ningú, vaig fent. En tot cas, el que vull dir és, si teniu ganes d'explicar coses i creieu que teniu coses interessants a dir, podeu fer cafè amb amics i explicar-los-hi, està bé, o podeu pretendre, doncs mira, jo vull fer difusió més enllà dels meus amics i vull explicar-ho bé, doncs podeu fer un canal de YouTube, per què no? Aquest és el repte d'avui, no? Llavors, jo ho vaig fer fa un any, a mi m'agrada parlar, això és una evidència, i vaig dir, saps què? Em gravaré. I us dic una cosa, ara que ja sóc més vell, dic, hosti, quina llàstima que no haguessis fet quan tenies vist 20 anys, però és que no existia YouTube ni internet, que era el tema. Llavors parlava de cara a cara, diguéssim, no? En fi, jo us donaré quatre tips, que dius tu, de perquè, com quan si es voleu fer un canal de YouTube, fer-lo és molt senzill. Simplement cal tenir un compte de Google, un Gmail, dit col·loquialment. Per tant, no és més. Entreu a YouTube...
I ja està, no cal res més.
Res més. Ah. Entreu a YouTube i veureu que dalt us diu registrar-te o iniciar sessió, no? Si inicieu sessió, et dirà, vols crear un canal? Pots dir que no, com has fet sempre, o pots dir que sí. És així de senzill, no té més, és gratuït, val? Ara... També això us ho dic perquè hi ha molts adolescents avui en dia que els dius, tu què vols ser de gran? I et diuen youtuber, no? I ens estirem els cabells, els adults. Youtuber, no pot ser, com pot ser? Jo, és evident que hi ha dues coses. Una, no coarteu la creativitat dels vostres fills, si ho volen fer que ho facin, però ja us avanço i els hi podeu dir que no es guanyaran la vida amb això. És a dir, forrar-se amb YouTube ho fan molt poca gent. És com si algú diu, què vols ser de gran? Jo vull ser el Messi. Molt bé. Tots sabem internament que el més probable és que no ho sigui, menys el pare del Messi, que no podia pensar això, però la majoria sabem que què ha de fer? Disfrutar del futbol o del bàsquet o el que sigui. Per tant, si té ganes de publicar i de fer coses, amb certa mesura i cura, que ho faci. No el seguirà ningú, malauradament. Mm-hmm. És així. Per tant,
per cert, ahir, no 30 de novembre, va ser el dia de l'influencer, que jo no sé si és el mateix, ser youtuber o influencer.
Influencer. Els influencers han existit tota la vida. Influencer és una persona que explica coses i els altres l'escolten i li fan cas. Uh-huh. I n'hi ha que no estan a YouTube, d'influencers. Hi ha molta gent, científics, hi ha gent molt important que és influencer en les nostres vides, que creen corrents d'opinió. En el cas de YouTube, doncs bé, hi ha un públic, sobretot molt jove, que fa més cas a gent de YouTube que als seus pares. Però això no és extraordinari, sempre ha passat, diguéssim. És una nova plataforma on influenciar les persones, incidir en les persones i crear discurs. Però n'hi ha hagut tota la vida d'influencers. Passa aquesta paraula ara mola molt.
Escolta, però els youtubers, ara que estava pensant, també poden guanyar... A veure, el missatge que des de Tecnopèdia volem emetre seria que si el teu fill o tu mateix doncs tens necessitat d'explicar coses al món, fes-ho endavant. No?
Fes-ho.
Però també al darrere entenc que hi ha anuncis...
Mira, per fer diners a YouTube s'han de tenir milions de seguidors. Milers, com a mi.
Fins a quin... quants seguidors?
Fins que no en tens 1.000 de seguidors i 4.000 hores de visualització dels vídeos que tens tu al teu canal anuals per part de la gent, 4.000 hores són bastantes,
Tu tens...
No arribo encara. No tinc ni 1.000 seguidors.
Espera't,
ni 4.000 hores. Sort que Ràdio Estel m'ajuda. I farem difusió.
Home.
No, però el que vull dir és que partir d'aquí pots començar a ingressar diners, però res, misèria és miseríssima, val? Llavors, esclar, necessites milers i milers i milers de seguidors i molts vídeos i moltes visualitzacions. I això està a l'abast de molt poca gent, val? No, és que faré publicitat. Tampoc. És a dir, parlem de gent que té... que ja la segueixen de per si, no sé com dir-t'ho. A mi no em coneix gaire gent. I si jo fos un tio famós i monto un canal de YouTube, en dos dies tindria 200.000 o 300.000 seguidors o 1.000.000. Però si no ets ningú, entengueu-me la paraula, doncs és complicat. Per tant, fem-ho més per gaudi i per explicar coses que no com a negoci. A nivell personal, com a empresa i així, ja no ho sé.
Val. I llavors, aquests tips que tu ens donaries, Pau, no? Perquè el nostre canal funcioni, molt fàcil, és primer de tot. Entrem. Això ens ha quedat clar,
Sí, jo hi ha una cosa que us vull avançar abans. Aquests tips els dono perquè, bueno, perquè m'agrada difondre, divulgar coses, també perquè ho he vist des de la pròpia experiència i he buscat molt sobre el tema, però també perquè hi ha gent que crea canal, que ja ho té clar, que no cal que el convenci, ja ho ha fet. Jo vaig crear una cosa, també així, diguéssim, sense cap objectiu de negoci, que és una pàgina que es diu youtubersdocents.cat. Això és una pàgina que vaig crear jo, per amor a l'art, simplement per donar visibilitat a docents, mestres, professors i altra gent que explica i forma gent i explica coses, comparteix coneixements en català, de parla catalana, i hi ha més de 300 canals recollits de gent que no sé qui són, gent que els he trobat. I mira, aquest fa classe de matemàtiques o de física o d'història o de fotografia en català a YouTube. I els he posat a youtubers200.cat. Bé, doncs aquesta gent que té canals ja, moltes vegades quan me'ls miro dic, quina llàstima, perquè el que expliques és interessant, però està mal fet. I aquest mal fet són els tips que ara us donaré.
Va, doncs ens
el primer
posem.
És el nom del canal. Ens pot fer molta gràcia fer una broma amb el nom. Mira, posaré això. Ja, però no ho entén ningú.
Quin és el teu nom?
Pau Font Sancho. És molt senzill. No té cap més nom que aquest. És el meu nom i cognoms. Però si algú diu, no, doncs faré el racó de les fulles seques. Està molt bé, és molt poètic. Però de què parles? No, parlo de mecànica de camions. Hòstia, doncs potser l'usuari, quan ho busca, no associa. Això passa, molt, i dic, hola, quina llàstima aquest canal no es digui mecànica de camions, per dir una cosa fàcil, no? Bé, una altra cosa que és important és la imatge. Això, en general, a les nostres vides, si voleu fer comunicació i màrqueting, una icona que sigui identificable, no? És a dir, això parlem, no? Doncs al racó de les fulles seques hi poses una fulla i és mecànica de camions. Home, doncs potser, no ho sé, una roda de camió, no ho sé, el que vulgueu, cadascú creativament. Penseu que una icona és molt petita. És a dir, hi ha gent que fa un detallet, un dibuixet. Això passa a les xarxes socials. Que jo sempre m'ha sorprès molt, això cadascú que faci el que vulgui, però que Facebook, per exemple, és un llibre de cares, Facebook. Val? De cares! No de gatets o de peus.
O de gent escalant.
O de gent escalant. O d'un grup de 50 persones al fons d'una vall d'una muntanya. És a dir, la icona és molt petita. Si voleu que us identifiquin, si no, ja feu bé, poseu la vostra cara o poseu una icona que s'identifiqui ràpidament amb un tamany petit al mòbil. M'explico, la gent ho edita la foto, la veu gran a l'ordinador, diu, ai, mira que xula aquesta icona ja, però quan la poses en petit, allò no es distingeix si és una flor o és un gat. Uh-huh. Molt bé, per tant, si voleu que us trobin ràpid, doncs feu una icona bonica. Escriu també una bona descripció del canal. Hi ha un apartat dels canals de YouTube que és descripció, que allà diu de què va. I molts hi anem, perquè a vegades entres a un canal, veus vídeos i dius, però aquesta persona exactament què fa? Qui és, no? Hi ha molta curiositat sempre. I allà a la descripció posa, doncs mira, sóc això, sóc l'altre, sóc comunicador, o sóc professor, o sóc farmacèutic, i tinc ganes de difondre continguts sobre tal, 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 i la meva web, si en teniu, és aquesta, i les meves xarxes són aquestes. Això a la descripció del canal normalment està buit. I això no ajuda, perquè YouTube, quan cerca canals i vídeos, mira aquest apartat, entre d'altres, i diu, quan posa la paraula farmàcia, o camions, o professor, allò, ep, aquesta persona va d'aquest tema. Si no posem res, no ho troba.
No ho trobarem, val? D'acord.
Després ja, quan crees un canal, hi ha molts altres camps, no? Per exemple, les etiquetes. És a dir, tu quan fas un canal pots triar de quin tema és. És de gent, és de música, és d'esports...
Com la categoria,
no? La categoria, molt bé. Això també s'ha de triar. Però després, a dins, hi ha un apartat que són etiquetes, és a dir, paraules clau, que, com hashtags, diguéssim, que fan que YouTube també entengui una mica més de què va, no? Si tu fas, posem el mecànica de camions, que no hi entenc gens, i doncs tries, què sé, educació, o no sé, tecnologia, no sé, és la categoria del canal. Però després a dins poses camió, mecànica, motors, no sé, les paraules que sigui que... complementin això. Val, perquè tecnologia pot ser moltes coses, pot ser mòbils, pot ser mecànica de camions, segurament. Doncs, a les paraules clau, afegeixes més detall perquè YouTube entengui més de què va. Quan algú a YouTube busca camió, no sé què, el teu canal sortirà abans que el meu, va, que no hi ha la paraula camió.
D'acord, un altre tip.
Molt bé. És una cosa molt òbvia, però que els vídeos siguin interessants i ben fets. Dius, ostres, Pau, però vols dir...
I això com es pot fer, clar, com li dius a algú?
Bueno, això un dia em vam parlar de com fer vídeos, i si no, mireu el meu canal de YouTube, que
hi ha vídeos molt...
Hi ha vídeos de com fer vídeos. I, bàsicament, simplement, no donaré consells de fer vídeos perquè no hi ha temps, però... És a dir, que la imatge sigui mínimament clareta i que es vegi bé i que se senti bé. Cadascú amb els mitjans que pugui. Però si ho feu molt cutre, no demaneu tampoc a la gent que us segueixi i us miri si ni se sent, ni s'entén, ni es veu a contrallum i se us veu la cara negra. M'explico? Doncs això.
Què més tips em pots donar?
N'hi ha més, n'hi ha més.
Va, sí, fes un recull ràpid. Sí,
doncs mira,
en plan bateria.
Una altra. Mira, publicar amb regularitat. És a dir, la que sigui. És a dir, tu pots publicar un vídeo al dia, un vídeo a la setmana, un vídeo al mes. És igual, però fes-ho. No és millor penjar-ne 5 en un dia i llavors estar 2 mesos sense publicar que no aquests 5 penjar-los en cada setmana. La regularitat, YouTube la valora molt. Per tant, no pengeu... Ara penjaré 40 vídeos que tinc
no
fets.
Cal.
No cal. No és millor que penjar-ne un cada setmana durant 40 setmanes. Les miniatures. Això sí que és un drama. Quan penges un vídeo a YouTube, ell et tria 3 miniatures a l'atzar d'alguna imatge del vídeo. Normalment no l'encerta. O sigui, agafa la imatge que veu una cara... El que li sembla amb ell que podria estar bé. Normalment és fosca o no acaba de ser. Val la pena que feu una miniatura vosaltres amb una imatge del vídeo, xula, una mica tocadeta, amb algun Photoshop, algun programa que tingueu, i posant un text. És a dir, els motors dièsel dels camions. Que s'entengui de què va, perquè, si no, tots els vídeos són iguals. Surt la teva cara...
Val.
I la miniatura no té cap valor.
Escolta, i Pau, què fem amb aquells típics comentaris? Que, clar, el YouTube ens pot comentar tothom. I si no li agradem a la gent?
A YouTube tu pots definir que no hi hagi publicacions, comentaris a cap vídeo.
Anomenats haters.
Sí, correcte, però tu pots definir a cada vídeo per separat si vols que hi hagi comentaris o no.
Val.
Si vols que n'hi hagi, pots triar si vols que es publiquin directament o si tu els aproves primer.
Això pots regular-ho, d'acord.
Tant de bo us comentin els vídeos.
Això és positiu.
No patiu perquè ningú us comentarà res. Oi, és que a mi em diran coses. Tant de bo. Jo que em publico cada setmana des de fa un any...
Et comenten o no?
Sí, alguns, però pocs. Jo tinc, mira, 53 vídeos he penjat aquest any. No està malament.
Està bé, no? Anava a dir.
Hi ha visualitzacions, està bé, n'hi ha un tingut de 20.000 visualitzacions, està bé, però no comenta massa la gent. La gent mira i se'n va, no vol dir-te res, excepte els més fans.
Jo crec que també un consell que també hem de donar des d'aquí, Pau, és això, no? Que potser la primera vegada no ens sortirà bé, però de mica en mica podem anar aprenent, no?, de fer de youtubers.
Mira, m'agrada molt això que dius. Jo, per molt que sàpiga tecnologia, el que vulguis i tal, i vídeo, m'hi vaig posar i vaig aprenent cada dia. I a vegades penges un vídeo que dius, aquest vídeo ho petarà, i res, tu, res. I en canvi, un altre que el fas com per anar passant i la gent li agrada molt.
Clar, això mai
per
saps.
Tant, aquí hi ha una de xifrar una mica què li agrada a la gent, el moment. Hi ha una cosa important que no hi entrarem ara perquè no hi ha molt temps, que és a quina hora de la setmana i del dia publicar.
Ui, sí.
Aquí hi ha un tema, eh?
Aquí hi ha un tema, però ja no de YouTube, sinó de... Jo,
de
perquè
tot.
El meu cercle, això, viuen...
Clar, tu, aquí està
estressats per saber quina hora poden tenir més likes.
Normalment, ja us avanço així molt ràpidament, en general què? És vespres,
a les, si tu...
tendint cap al cap de setmana.
Per tant, publicar-ho al vespre, eh?
Publicar-ho al vespre, no molt, molt tard.
I al cap
vespre,
de setmana tindràs
més. I cap
a
dijous, divendres, dissabte. Va. Un dilluns a les 10 del matí, la gent no mira continguts, va a la feina i vol avançar, diguéssim.
Vinga, que seguim avançant aquí a la Tecnopèdia, al matí a Ràdio Estel, en Pau Font. Un altre consell que ens volies donar avui ja per rematar el fet d'aprendre a ser youtubers, no? I, clar, els primers passos és com fer, no?, un vídeo a YouTube. Val, d'acord. Com puc fer,
mira,
justament, aquests vídeos? Com es fan?
Clar, hi ha una cosa que és la durada. Hi ha gent que...
Quan ha de durar?
Jo faig vídeos de 3 minuts. I us dic per què, aproximadament, eh? Jo en feia de 10, de 15, de 7, de 4, de 3, i la gent em mirava 3 minuts. Tu pots saber, a YouTube per dins té tot una espècie de back-office que es diu de menú, d'opcions, que només veus tu, com a creador del canal, d'estadístiques, analítiques, tens molta informació. I veus la durada mitjana dels teus vídeos.
Uh-huh.
De visualització, perdó. Quants minuts, quants segons veu la gent dels teus vídeos i de cada vídeo i en quin moment se'n va. Tot això ho tens. I jo veia que la gent mirava 2 minuts i mig, 3. I feia vídeos de 10 minuts. Doncs ara els faig de 3. Si miren 3, em faig de 3. No perdem el temps. Val? Per tant, però és igual, sigui de 3, o sigui de 7, o de 25, us heu de plantejar que qui està a l'altre costat no li interessa. És a dir, vosaltres l'heu fet amb molt d'amor i molt de carinyo, però qui l'està veient està buscant una informació, un contingut concret, per exemple, és desesperant. Hi ha molta gent que fa tutorials, no? I fa tutorials de 20 minuts per explicar com obrir una carpeta de Word, no? Dius, ostres, potser en un minut fèiem... Bueno, dic-ho tonteria, obrir una carpeta de Word, però obrir un document de Word o crear un document de Word, no? És a dir, no calen 20 minuts per explicar això. Llavors, moltes vegades comencen dient, hola, com esteu, no sé què, instal·len el programa, que dius, escolta, salta-t'ho això ja. Ves a... O sigui, si el vídeo es diu com posar negrit al Word... Explica'm això, respon al que el vídeo diu. Ho fan per tenir més minuts de visualització, però jo no ho recomano.
Val.
És a dir, aneu al gra. Per tant,
superat això.
Un secret. Els primers 10 segons, o passa alguna cosa destacable, o la gent se'n va. Jo això ho tinc molt present i estic aprenent, eh? Però els meus vídeos, si els mireu, els primers 10, 15, 20 segons et mereixen una mica de dir, hòstia, quantes coses ha dit, quantes coses ha fet. Per què? Perquè vull captar l'atenció, perquè diguin, espera, espera, mirem-ho. Saps?
Clar.
No pots dir, no, quan passin 2 minuts, fliparan. No hi arriba la gent aquí.
Per tant, els primers 10 minuts...
10 segons.
Perdona, és que estic ja comptant els minuts.
10 segons.
10 segons han de ser superinteressants, no? I afegir com el contingut més important en aquests 10 segons.
Sí, sigui uns titulars, sigui la frase bona, un ganxo, un lema que diguis, ostres, què vols dir, no? Jo normalment intento picar la gent. Saps? Quan parlo d'un tema, doncs, si faig de com parlar en públic o de com fer una entrevista de feina, doncs, o fer un currículum, n'he fet molts de diferents, d'educació, comunicació, empresa. Doncs començo dient, és que no sabeu fer un currículum. Llavors la gent es pica i es queda a mirar la resposta, per exemple. No cal que sigueu haters. Un detall important. Jo els vídeos, quan els faig, faig 4 versions. Bueno, 3. Bueno, 4, sí, 4 en faig. Una per, bueno, FibraCat Televisió, que surto, però una pel YouTube amb grafismes, no, sí. Mira,
aprofitant, clar.
Ajudem-les,
dona. No,
però per xarxes
sí.
No pots... És millor que penjar l'enllaç a YouTube.
Sí.
És millor fer una versió reduïda. Twitter permet vídeos de màxim de 2 minuts i 20 segons.
Uh-huh.
Bé, doncs en podeu fer menys que això. Si el vídeo dura 5, a YouTube... A Twitter el feu de 2, el feu d'un i mig. Però a l'Insta, per exemple, jo en faig de 59 segons, que és una bogeria, perquè quan faig un vídeo de 4 minuts, que m'agrada tot el que dic, l'he de reduir en 59 segons i que s'entengui. És una obra d'art, no? Però ho faig cada setmana per tal de que tenir ganxos en diferents plataformes.
Què, anem cap a... Volies afegir alguna coseta més o ja jo tinc ganes de
saber? L'única cosa, paraules clau. Quan pengeu un vídeo, hi ha un apartat que és paraules clau.
Val.
I això també ajuda a YouTube a posicionar aquell vídeo concret.
I avui, Pau, quina paraulota tecnològica has triat per il·lustrar-nos?
Avui he triat una paraula generació Z.
Ui, jo la faig servir
tu
molt.
Tu la fas servir, sí. És que estàs al llindar ja. Bueno, l'has passat, que ho sàpigues, però tens esperit de Z.
Tinc esperit de Z.
La paraula és random.
Home.
Això no ho sentiu, que la gent jove ho
diu?
A
random.
Mi em fa molta gràcia, perquè els que hem sigut mig informàtics, els que ho som, pensem, és que random no vol dir això. Però random, en realitat, en anglès, vol dir aleatori. I habitualment es fa servir en informàtica, en el món de la informàtica i tecnologia, en el món de l'atzar i del joc, random és aleatori, s'entén la paraula, no? Però la gent jove l'està fent servir per tot. És un comodí de... No sé, quedem... per exemple... escolta, anirem al cine, no? Oh, que random! és oh, sorpresa. O sigui, es fa servir com a sorpresa, es fa servir també per com a substitutiu d'alguna cosa que no saps què dir. Ostres, molt random, no? Jo m'hi trobo perquè a vegades m'ho diuen i a mi al principi em feia gràcia i ara ja ho he entès, no? Que la fan servir com la paraula cosa, pràcticament, no? Per tant, random en realitat és aleatori. Però si sentiu gent jove que ho fa servir, doncs, bueno, no els hi digueu res, perquè totes les generacions hem tingut paraules d'aquestes que, en realitat...
Jo l'he incorporat ja al meu vocabulari. Ja,
jo no,
tu no el fas servir gaire.
La sento massa i em fa gràcia, ja està.
Pau Font, moltes gràcies.
Molt bé, va, endavant amb YouTube.
Vinga, cuida't moltíssim.
Ràdio Estel.
Els dissabtes d'aquest estiu, escolta els sons de la terra a les 8 del matí. La música de casa nostra segueix en mans d'en Gerard Carrión per molta calor que faci. Sons de la terra, aquest estiu, els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest estiu necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen Pones i gaudeix d'un descompte molt especial. Apunta el codi descompte per les teves compres durant aquest estiu a Laboratorios Maen Pones. Estel. Sí, sí, Estel. Promoció vàlida del 22 de juliol al 4 de setembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es/bases-legals.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Els millors moments del magazín del matí a Ràdio Estel.
Demano la paraula.
Bon dia, Montse. Clar, és que ara hem parlat amb Roger Mas i des de Solsona ja se m'escapa l'accent, Montse Pibernat.
Ai.
Escolta, estàs preparada ja per les vacances, tu?
Estic preparada i sobretot preparada per reviure l'ambient de festa.
Clar, aquest ambient de festa, i d'aquí la paraula que demanes avui.
És festa, exactament. He pensat que com que ara moltes poblacions estan de festa major, doncs la festa és una paraula que podem estirar.
Doncs vinga, què ens pots explicar? A veure, d'on ve la paraula festa?
Mira, que ràpid que t'ho explico d'on ve festa. Festa ve del llatí festa.
Veus?
Ja me'n puc anar. Ja pleguem. Però no. Mirem ben bé a què apliquem aquesta paraula festa. Què és una festa?
A veure, doncs una festa, jo et diria... Si em fessis definir la paraula festa, doncs és una celebració, per exemple, d'un aniversari. No, per celebrar-ho, doncs fem una festa.
Exacte. Aquest és un dels significats de la paraula festa, que és una reunió per celebrar algun esdeveniment amb motiu d'algun aniversari, d'una commemoració, el que sigui. De fet, la festa més famosa a l'estiu als pobles, quina és?
Oh, sí, 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 aquest... això ho vull dir jo, eh? La festa major.
La festa major.
Mira, mira, posem música al davant. Alegria, alegria.
Oh, alegria.
Que són la trinca, no? Aquests que soltem de fons?
No.
Ah, no, no són? Quins són? No, no, quins... Ah, són els tiets, són els tiets. Perdoneu, perdoneu.
La trinca és també molt famosa.
És veritat. No, perquè hi ha... No, i a part de la trinca, em pensava que era la versió nova, saps, que van treure els actualitzats.
No, no la conec. Doncs bé, la festa major, tots sabem què és, com hem dit, no? Són tots els esdeveniments que un ajuntament organitza perquè la gent es diverteixi i que té l'origen normalment en la commemoració d'algun sant o d'alguna mare de Déu. I aquí és on volia fer un petit incís i fer notar l'estreta relació que hi ha entre el fet de fer festa i la cultura religiosa d'aquest nostre país, que és la cultura cristiana. Originalment, la festa anava íntimament relacionada amb la solemnitat que s'escaigués. Un sant patró d'un gremi, les festes de Nadal, no ho sé, a l'estiu la Mare de Déu de... per la Mare de Déu d'agost, que tota la...
per exemple,
no, moltíssimes poblacions fan festa, no? Doncs d'aquest primer significat, d'aquesta solemnitat amb què l'Església celebra la memòria d'un sant o de la Mare de Déu, es va passar a la festa com a celebració per divertiment general de la gent. I, a més, d'aquest festa també com a sinònim de vacances. Per exemple, si jo et dic quan fas festa, i t'ho pregunto ara que ja comença, s'acosta l'estiu, tu entendràs que vull dir quan fas vacances. I encara puc estirar més aquest fil i et dic, per exemple, t'agrada anar de festa? Tu què interpretes, Mercè?
Home, vols dir si m'agrada sortir, no? Com anar de marxa, no?
Exacte. Festa en el sentit de marxa. Mm-hmm. Això és el que diem. Perquè tu, què... Com ho portes, això d'anar a la marxa?
El que vols dir? Que si sóc molt fiestera? Jo? Ostres, a veure, això com es diu ara en català, fiestera?
Ah, fiestera,
fiestera. Volies enganxar, eh?
Clar, és que fiestera és un barbarisme.
Com una casa.
Com una casa, que ja és una paraula col·loquial en castellà. A veure, com en podem dir d'això en català, no? Que sempre a vegades ens preocupem per com podem dir sí. Els barbarismes. Doncs a veure, suggeriments. Ets amant de la festa o que ets molt marxosa... o que sempre vas de festa, depèn del context. I ja que hi som, el fiestón castellà. També hauríem de buscar una alternativa per a aquest fiestón. En lloc de dir quin fiestón van fer els del Primavera Sound allà al fòrum, doncs, per exemple, quina mega festa van fer, quina festassa, quina festa desenfrenada, per exemple.
Doncs mira.
Estiu.
Estiu total, eh?
Totalment.
I a veure, què fem amb la festa?
Què fem amb aquesta festa? Doncs a veure, en català, amb la paraula festa,
sí.
Fem festa, que sí. Ja ho hem dit, que volia dir anar de vacances sí. O no anar a la feina. Demà faig festa? Vol dir que demà no em busquis. A part que sigui... Imaginem-nos que no sigui dissabte, no? Si fos dijous i jo dic demà faig festa, vol dir que no vinc a la feina. I també tenim l'expressió tenir festa. Avui els forners tenen festa perquè celebren el seu sant patró, per exemple. I una que es fa servir molt últimament, però que és una traducció del castellà. Si jo dic, ui, avui no li diguis res perquè no està per gaires festes. Tu, primer mirem el significat. Què interpretes tu?
A veure, doncs, que no se li pot dir res perquè no està de bon humor.
Exacte.
És així, no?
És així. Però jo us proposo... A veure, no sóc qui per dir si això no és correcte o no, però més aviat és una traducció al castellà. No us proposo una altra manera de dir-ho més nostrada. Dir, en lloc de no estar per gaires festes, intentem dir no està per brocs o no està per romansos.
No està per brocs?
No està per brocs.
Mira, aquesta sí. No l'havia escoltat
mai. O no està per gaires romansos.
Aquesta sí, no?
Bé,
aquesta
oi?
Sí, sí, sí.
Bé, bé.
I, escolta, en castellà en diuen això de Montse, se acabó la fiesta, no? Es pot traduir amb la festa es va acabar. O
a veure,
no està ben dit.
Ara veuràs, sí, sí. No, tu pots dir la festa es va acabar va. Si et refereixes realment a que estaves de festa i la festa es va acabar. Però l'expressió castellana aquesta de se acabó la festa...
Que és com una sentència, no?
Una sentència en sentit
imperatiu,
metafòric, el que estàs fent, o la teva actitud, o el que s'està passant, s'ha acabat de cop. I segur que saps l'equivalència en català, segur que la sabem, que és molt famosa. Si acabó la festa és... s'ha acabat el bròquil.
Fins aquí.
Sí.
No? Clar, val.
Mira, ja que estem mirant la fiesta castellana, més traduccions. El tengamos la fiesta en paz, per exemple.
Que...
Sí que és cert que darrerament ho traduïm directament, tinguem la festa en pau i ja ens entenem, però us porto una altra proposta que segur que també us sona, que és l'expressió tranquil·litat i bons aliments. I es pot fer servir xola sense verb, eh? Imagina't que estàs molt enfadat i algú li dius... se acabó la fiesta!
Sí.
Doncs tu pots dir també tranquil·litat i bons aliments, eh? Si us plau.
Ho dius molt, tu, això?
No, últimament no. A veure, més locucions.
A veure.
Hi ha una altra locució que també diem, que és fer festes, en plural, als nens petitets.
Mira, és que aquesta la volia compartir. Els nens petitets i els animalons també, a vegades,
també,
no?
També, sí, que... quan diem coses boniques o fem gestos d'afecte perquè ens volem guanyar l'estimació, no? Tant sigui dels nens com dels animalons, com deies, no? Quines festes li feia l'avi al seu net? O mira quines festes fa aquella noia en el gos, no? Mm. Pues sí. Sí, sí.
I ara de frases fetes, això que ens agrada molt, si en tenim o no, amb la paraula festa.
Anem a la secció estrella del programa, en tenim, i tant.
A veure.
N'he triat unes quantes, eh?
Tipo què?
Per exemple, a veure, una d'històrica, no? Festa traslladada, festa esgarrada. Això fa referència a les festes que es passaven d'una diada a l'altra. Saps quan a vegades deien, el meu sant el celebro tal dia, però ara me'l van canviar i me'l van posar a tal altra.
Per tant, no ho facis.
Es veu que no té bona requesta, eh? Que solen anar malament, sí. I se celebren poc, llavors. Això passava, per exemple, amb el nom de Rosa. El 23 d'agost, em sembla que era, o no sé quin altre dia.
Sí,
llavors,
que tens alternatives,
sí,
no?
Sí, i et felicita gent dos dies a l'any, no? Però bueno. Un altre que recomana no passar-se, no fer excessos. Per festa, no et trenquis la testa. I mira aquesta altra. La bona festa es comença a la vespre. Però si t'has passat fent festa, et podem dir, les festes per alguns són pestes.
Ah, això també passa.
I n'hi ha més, de refranys, els podeu buscar. Però acabo amb un, que és el meu preferit, i que és un advertiment, perquè de vegades cal desconfiar de la gent. I diu així, si et fan festes i no te'n solien fer, o t'han de fotre o t'han de menester.
Carai, tu!
Ah, que vagi bé!
Aquesta segona intenció, però no sempre és així, Pi Bernat, no?
No, però de vegades has de vigilar. Quan algú fa molt que no et diu coses boniques i de cop i volta te les comença a dir...
Alerta.
Malament.
Ai.
Gràcies, Montse.
Ràdio Estel. Connecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel. Millors moments.
Bé, de fet, ara toca... Ai, què toca? Doncs presentar el nostre convidat a la Chaise Longue, que és una persona que normalment heu vist sempre de peu. O bé, darrere una taula. O davant d'un gran edifici en una ciutat europea. El nostre convidat d'avui us ha acompanyat molts, molts migdies.
Molt relacionat sempre amb la informació, va llicenciar-se en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i va començar a treballar a mitjans locals mentre feia les pràctiques a TV3. Mitjà del que no s'ha separat mai, com a mínim, laboralment. Físicament, va ser enviat especial i fins i tot corresponsal a París i a Brussel·les, fins que el 2009 començava a presentar el Telenotícies de TV3. L'any 2020, després d'un confinament molt dur, va deixar els informatius per posar-se a fer documentals.
Clar, avui a la nostra Chaise Longue s'hi asseu Carles Prats, actual membre de l'equip de ciència-ficció de TV3 i director del documental El futur del català. Bon dia, Carles.
Hola, molt bon dia.
Què senties ara quan estàvem escoltant, no?, la sintonia de...
Ai, sí, cada cop que sento la sintonia tinc aquella sensació de... Escolta, prepara't, que comencem, saps? Allò de posar-te en situació, però...
Encara ara passa.
Sí, perquè van ser 10 anys de fer el Telenotícies migdia i vulguis que no, doncs... Tens aquell coquet, no?
I sempre aquest coquet el tenies cada dia abans del directe, Carles?
Sí, clar. No passava mai, eh? Vosaltres mateixos aquí també a la ràdio també ho deu experimentar, no? Quan s'encén el llum vermell, no? Doncs has d'estar atent, has d'estar vigilant del que pugui passar i superconcentrat, no? I sí, és quan sents la sintonia ja et poses en alerta.
Sempre és interessant veure un periodista com a entrevistat en lloc d'entrevistador. Com et sents tu ara?
Estrany. Sí, perquè no és el nostre lloc natural, no? Ens agrada més estar a l'altra banda i fer les preguntes.
Vens d'estrenar fa tot just 2 dies el documental El futur del català. T'ho preguntàvem abans a micro tancat, però com ha estat la recepció? Deies, les xarxes encara ara estan bullint.
Espectacular. Realment molt contents per la rebuda que ha tingut, perquè hi ha hagut molt de debat a les xarxes, molta interacció, i una interacció... molt positiva, voldria dir. Penso que és interessant destacar-ho. Sempre hi ha el hate habitual, però en aquest cas el que ha sobresortit és una preocupació sincera per la salut de la nostra llengua i proposta, gent que doncs, comenta, gent que diu escolta, però hi ha iniciatives, s'estan fent coses, no ho tenim tot perdut.
Clar, de fet, un terç dels habitants de Catalunya tenen el català com a llengua d'ús habitual. El futur del català, reflexioneu, no?, sobre si el català està en situació d'emergència. De fet, entrevistar una 20ena de joves, Carles, no? Vau entrevistar...
Vam entrevistar, sí, diversos joves, vam entrevistar experts, una mica, perquè no ens enganyem, fem un programa en prime time per parlar de llengua, de sociologia, filologia, són temes densos, són temes feixucs, i ho hem de fer passador per la gent, no? I vam aprofitar la complicitat de joves creadors de continguts que d'alguna manera trenquen una llança a favor del català i demostren que hi ha futur. Ara, no serà fàcil, com tampoc ho serà per les altres llengües minoritàries d'Europa, perquè hi ha reptes que té el català, que també els tenen el finlandès, el danès i altres llengües que parlen al voltant de 10 milions de persones.
Clar, tu deies, hi haurà futur. Va canviar una mica la teva perspectiva després de fer el documental?
Doncs et diria que una mica sí, perquè jo tinc tendència segurament a veure el got mig buit en general a la vida, cadascú és com és, i després de veure que s'estan fent moltes coses, de que hi ha consciència, no?, que hi ha aquesta presa de consciència de la situació, dius, ostres, potser no està tot perdut, al contrari, no? Ara bé, no ens enganyem, hi ha molts condicionants externs i interns que fan que, si ens despistem, doncs la llengua pugui córrer un greu perill, no?
Quan nosaltres veiem el resultat final, tot està muntat, tot ja està fet. Quanta feina hi ha al darrere fins que arriba aquell, doncs aquell sense ficció?
Són mesos de feina. De fet, algunes entrevistes encara surt gent ben abrigada perquè no feia aquestes calorades, no? I això pot cridar l'atenció a qui ho miri. A més, jo entremig me'n vaig anar un mes a Ucraïna, vaig deixar el projecte en stand-by i el vaig reprendre quan vaig tornar, no? Per això l'hem emès ara a mitjans de juny, no? Però sí, són mesos de feina, de documentar-te, de parlar amb gent, de localització, que diem nosaltres, no?, en televisió, on farem les entrevistes, quina seqüència rodarem, després el rodatge en si, que també són diverses setmanes, i la part també densa, podríem dir, de la nostra feina, que és tancar-se, llegir guions, llegir entrevistes, fer guió, i tancar-se a la sala per muntar, després postproducció, sonoritzar... És una feina, si se'm permet, d'orfebreria, comparat amb les notícies que feia quan era corresponsal, que és allò, surts al matí, fas unes entrevistes ràpides, montes una peça i s'emet aquell mateix migdia, que no hi ha gairebé temps de reflexionar. Un sense ficció és un producte fet amb delicadesa, amb molt de temps, i bé, doncs, amb el dubte després de què passarà el dia d'emissió, no? Perquè després és tot tan efímer que s'emet un dia i per sort ara queda a les xarxes.
Però es pot veure, no?
Sí.
Es pot recuperar, no, Carles?
Sí, sí, una de les coses que ens ha comentat molta gent, no? Escolta, jo no el vaig veure perquè fa molt bon temps i, escolta, vaig aprofitar per anar a fer la cervesa perquè val la pena aprofitar, no?, el mes de juny al vespre. Doncs, però ja el recuperaré. Sí, el tenim penjat i realment estem rebent molt, molt bon feedback de gent que l'ha anat a buscar i fins i tot algun mestre ens ha dit: mira, el posaré a l'escola perquè els nanos ho vegin, no?
I a tu què és el que més t'ha sorprès de tota aquesta feinada, no?, que dius, i aquest producte final?
Doncs sorprendre, no ho sé. A mi segurament l'entusiasme de tota una sèrie de gent jove que està fent continguts en català a les xarxes socials i que està tenint èxit, tot i fer-ho una llengua minoritària i minoritzada. I estan demostrant que quan ets autèntic, doncs pots connectar amb un públic, el teu públic, i que no cal anar-se'n a llengües majoritàries perquè segurament serà molt més difícil destacar, sobresortir, que si ho fas amb la teva pròpia llengua i ets sincer, no?
Que és el que dèiem sempre amb el Carràs, no? Com ha arribat a tantíssima gent, al final, si el producte és de qualitat, no importa tant si és amb una llengua o amb una altra.
Exacte, no? I, per exemple, en Cabra Futu del Fran Tudela, que és un dels creadors, en aquest cas valencià, ens explicava, no? Diu, clar, jo em trobo gent de tot el món que no necessàriament entén tot el que jo dic, però que a partir dels meus continguts li ha sortit aquest interès per aprendre la llengua i per saber qui som, què fem, què deixem de fer, i fins i tot aprendre, no?, el català. I diu, clar, això és magnífic, no?
Que bonic pot ser trobar a faltar. Trobo a falta tantes coses. Tornem un taxi per la nit sense saber...
Abans estava cantant la Sue, trobo a faltar tantes coses. Et volíem preguntar què trobes a faltar tu, Carles, perquè, clar, al principi hem fet un repàs de la teva carrera periodística, que ha estat realment una veritable escalada. Periodista local, bolletins de ràdio, redactor internacional, corresponsal, presentador del Telenotícies Migdia... Ara, el ciència-ficció, què trobes a faltar? Trobes a faltar alguna cosa d'aquestes... Amb què et quedaries, no?
No sé, és difícil.
És complicat, no?
És com tota la vida, no? Tot són experiències que vas posant a la motxilla, que vas sumant, i clar, de cada lloc t'endús records, t'endús coneixences, amics, t'endús experiències que no pots renunciar a una o altra, no? És evident que la feina que faig ara és més pausada, és més reposada, no menys intensa, perquè te'n vas a dormir, et lleves al matí, et dutxes, esmorzes i dines tot el dia pensant el mateix i com enfocaràs això, com treballaràs aquella entrevista, etcètera, etcètera. A un Telenotícies, en comences un al dematí i a les 4 de tarda has d'esborrar, fer un control, suprimir, i tornes a començar de nou, no? I això també té una part sana de començar el full en blanc cada dia. Part sana, però també el pànic del full en blanc. Per tant, cada cosa té el seu què, no? Potser la part de directe és aquella part de l'adrenalina que ara no tinc,
clar,
però no passa res, eh? He estat molts anys a primera fila. I això ja ho tenim fet, eh? I la part de viatjar, quan estava de corresponsal, per mi era molt interessant, no? Perquè descobrir nous mons, nova gent, doncs és per mi, un dels principals atractius de la nostra feina, no?
I canvia molt un directe quan estàs al TN, com dèiem, amb la taula, amb el prompter, amb... sovint acompanyat, de quan estàs de corresponsal, perquè allò sembla que és que esteu al buit.
Sí, de fet estàs al mig del carrer, vés a saber on, no? Però això et pot passar a Brussel·les, com estava jo, o et pot passar aquí a Barcelona, no? En definitiva, t'has d'explicar unes històries, has d'intentar transmetre-ho de la millor manera possible i no importa tant la parafernàlia que hi ha al voltant, que és el que passa en un plató, no? Que hi ha molts focus, càmeres, gent entrant i sortint, tu t'has de concentrar com ho has de fer al mig del carrer, si hi ha un incendi o si hi ha el que sigui, no? Tu has de... està focalitzat amb el que vols explicar i intentar evadir-te del soroll, entre cometes, que t'envolta.
Uh-huh. I de la vida de corresponsal, Carles, quin record en tens? Quin és potser el viatge també que hagis fet? Perquè has viatjat moltíssim, no?
Sí, vaig tenir la sort de poder viatjar arreu d'Europa, sobretot, doncs cobrint des d'eleccions a Rússia fins a... en fi, de tot, no? Polònia, etcètera, etcètera, no? I... jo el que m'enduc, el record més maco que m'enduc és la gent que vaig conèixer, que a dia d'avui encara som molt bons amics, tenim un grup de WhatsApp molt intens,
sí?
I fem, com diem nosaltres, cimeres rotatòries. Això és un petit secret, que... però sí, encara ens trobem de tant en tant. La pandèmia ens ha obligat a posar-ho, diguem, entre parèntesis, un parell d'anys, però sí. Són... Quan et trobes en aquestes circumstàncies, tothom vivint experiències molt intenses, fa que t'acostis molt a la gent, no?
Vas estar 10 anys abans del TN, ho deies. Quan arriba aquell moment de deixar-lo, que és, tenies ganes de canviar, et fan una proposta, com és aquest moment?
Jo tenia ganes de canviar d'aire, sí. He sigut una persona que sempre al cap d'un cert temps tinc curiositat per fer altres coses. No sé, hi ha gent que li agrada més no moure's mai d'on està i és legítim i és fantàstic. Jo al cap de X temps ja començo a mirar a veure què hi ha de nou per fer, no? Per aprendre, sobretot, no? I això, doncs, després d'una dècada de fer cada dia el mateix, que és cada dia diferent, val la pena dir-ho, cada dia el Telenotícies no saps mai què passarà. Comences el Telenotícies a 3:15, però a 3:45, quan acabes, no té res a veure amb el que tu t'havies pensat que seria, perquè durant el programa també passen coses, no? Però bé, mira, arriba un moment a la vida que dius, necessito un canvi radical, i sortir de la zona de confort, i vaig tenir la possibilitat de fer-ho, i de tenir l'oportunitat, a més, d'anar a un programa fantàstic amb un equip meravellós com és el del Sense, i me vaig tirar de cap.
Et sembla, Carles, si recuperem aquest moment, setembre 2020,
ai, vinga,
aquest comiat?
Vinga. Clar. Abans de marxar, però em permetran que m'acomiadi agraint-los la confiança i la fidelitat d'aquests 10 anys que he tingut el privilegi de compartir amb vostès l'hora de dinar o la sobretaula, i fins i tot alguna tarda o vespre quan l'actualitat ho ha requerit. Els periodistes no han de ser mai notícia, però seria desconsiderat de mala educació per part meva no acomiadar-me com cal després de tants anys fent-nos arribar milers d'històries humanes d'aquí i d'arreu del món. Ha estat un privilegi i una gran responsabilitat presentar-los la feina que fan cada dia un equip humà extraordinari, que s'hi deixa la pell amb professionalitat, honestedat i compromís de servei, i que han fet possible un lideratge indiscutible al Telenotícies Migdia en l'última dècada. Gràcies, doncs, per la confiança, també per la comprensió quan les coses no han sortit com voldríem i es podrien haver fet millor, però en definitiva som humans i les persones passem. La televisió pública continua. Els deixo amb molt bones mans a partir de dilluns. Les millors. Bon cap de setmana i a reveure.
Com recordes aquest moment, Carles? Mira, em sembla posar la pell de gallina.
Jo el vaig veure. O sigui, et vaig veure.
Amb molta emoció. Però jo va haver-hi un moment que pensava que no havia de dir res. Que jo
Clar, quan arriba aquest moment dius, ostres, què faig?
Però no, per respecte a la gent que ens mira cada dia, que ens és fidel, perquè te'ls trobes al mercat quan vas a comprar, te'ls trobes pel carrer, jo visc a Mataró i hi ha molt contacte humà, i la gent doncs et té molt present, no? I marxar d'un dia per l'altre sense dir res, sense dir ni as ni bèstia, em semblava també una mica desconsiderat. I ja que m'hi posava, dius, home, has de dir tota una sèrie de coses. Em va costar molt, eh? Em va costar molt, i ara encara quan ho sento, em sembla que és la primera vegada que ho sento sencer des de fa un parell d'anys, i ostres... Però bé, mira... No sé, ho vaig dir de tot cor, eh? Tot el que dic em surt de dins, perquè el que veu la gent a casa és una o dues persones que són les que posen cara, no? Però darrere hi ha moltíssima gent que s'hi deixa la pell, vosaltres ho sabeu també, esteu en un mitjà de comunicació, i això a vegades s'oblida, no? I s'oblida que som humans, també, que a vegades ens equivoquem i que passen coses i que els directes són imprevisibles, eh? Que això també a vegades sembla que aquí que hem entrat en una societat en què, escolta, som de tuit fàcil, no? Sí. Bé, en fi, ho acceptem, esportivitat, i intentem millorar, no?
I, Carles, ara mateix, clar, aquí és... jo no sé com portaves tu aquest contacte, no? Ara dius que estàs a Mataró, no? Que, aquest contacte amb la gent, però que ara et veuen pel carrer i igual no et reconeixen, eh?
No, ara ja...
No estem acostumats a veure Carles Prats amb aquesta melena.
És que ja t'he dit que el canvi era en tots els sentits.
En tots els sentits,
fins
no?
I tot físic.
Què ha passat aquí? Clar,
mira,
perquè...
doncs que una relaxa, ja que no s'ha de maquillar cada dia, ja que no s'ha d'afaitar cada dia per sortir allò impecable a la tele, doncs dius, mira, em deixo anar una mica i em deixo el cabell una mica més llarg i la barba i sí, hi ha molta gent que no et reconeix i diu, tu ets el de... I saps allò que es queda una mica parats.
Però tot i així, deu ser allò típic que la gent a vegades et deu saludar perquè és com...
Sí,
clar,
sí, a vegades m'ha passat, no?, que algú et saluda, no sap ben bé per què, sap que et coneix d'alguna cosa. Ara cada cop menys. És veritat que la gent oblida molt ràpid. Això també a vegades no, ho hem de tenir molt present. No? Quan estàs a primera fila i et pots arribar a creure qui sap què, però és que tot és efímer també la popularitat i la fama. Eh? Vull dir que és un bon tractament d'humilitat deixar la pantalla un temps i veure que el món continua sense tu.
Ah, Carles, per cert, també vas estar a la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes, no?
Sí,
com veus
sí.
també? I les noves generacions que pugen, no?, de periodistes. Quines es veure que eren les principals preocupacions, no?
Doncs, malauradament, les preocupacions són les preocupacions històriques de la nostra professió, la precarietat, per sobre de tot. També, ara mateix, abans parlàvem de xarxes, no?, les fake news que se'n diuen, no?, el prestigi de la professió, no? Són coses en les que des de la Junta de Govern hem intentat treballar. Jo he estat 8 anys, ara recentment ho vaig deixar perquè em tocava i hi ha de venir gent nova, però són aquestes lluites eternes de la nostra professió, de fer entendre a la gent la importància d'obtenir una bona dieta mediàtica variada, que això vol dir doncs, no quedar-se només amb una veu i recórrer a fonts contrastades, no? Perquè a vegades tenim massa tendència a fer cas a missatges que rebem per xarxes socials que no saps d'on surten ni amb quina intencionalitat, no?
Potser caldria posar més en valor la feina dels periodistes, que a vegades sembla que qualsevol pot fer aquesta feina.
Bé, això també és responsabilitat nostra en el nostre dia a dia, doncs, demostrar per què és important que doncs, les coses contrastin, les coses es treballin amb professionalitat, i si a vegades doncs, hi ha qui no té en compte els mínims, doncs això ens afecta a tots, no? La credibilitat ens l'hem de guanyar tots plegats cada dia, no?
I amb aquesta fornada de nous periodistes, perquè tu, clar, també ets professor... Carles, com ho has
fet? Jo havia donat... Ara també un dels canvis és deixar-ho.
Sí.
Però sí, jo he estat professor i bé, el que preocupa, ja ho deia, és la precarietat, no? Les condicions cada cop doncs, més complicades per exercir aquesta professió en un context de precarització general, que no és exclusiu, evidentment, als periodistes. Ara se'm tiraran al coll, pitjor estem en el sector, no sé què. Sí, vull dir que és un factor general... Però, clar, nosaltres ara estem parlant d'aquest tema i, evidentment, preocupa perquè i sense mitjans, sense recursos, sense dedicar esforços, i això vol dir doncs, encarregar a gent que faci temes, difícilment aquests temes es poden aixecar i es poden treballar bé, no? Si no dediques temps a investigar, si no dediques temps a contrastar, després la informació que surt se'n sent perjudicada, no? Ressentida.
Hem començat parlant del futur del català, el Sense Ficció que vàrem poder veure aquest dimarts, que es pot recuperar a la xarxa, no?
Sí, ja està.
TV3 a la carta, està. Però altres documentals en els que has estat implicat, és My Friend, un documental sobre refugiats a Grècia, o també Quilowatts d'aigua, el negoci del segle XXI, Odi, del sentiment al delicte. Quin és el criteri a l'hora de dir, va, anem a fer un documental que m'imagino que, a més, heu de tenir en compte el temps de producció, perquè s'ha d'anar produint, no?
Sí. Doncs, bàsicament, es fan propostes dels temes que un creu que poden ser interessants, no? I pel que has explicat, doncs, a mi els temes que m'interessen, doncs, ja ho veus, no? Drets humans, en el tema dels refugiats, no? Una mica el tema energètic, el tema mediambiental està més d'actualitat que mai, és evident. Vull dir, tenim problemes per abastir-nos d'energia i, en canvi, els llocs on es produeix aquesta energia veuen com no reben cap compensació per l'esforç que estan fent per la societat, no? L'Odi va ser un documental que va engegar la Montserrat Bessas, que jo vaig entomar quan ella es va jubilar, i també no deixa de ser això, no? Defensa dels drets humans, de com es vulneren els drets fonamentals de col·lectius, de minories, i els problemes que tenim com a societat per entendre la diversitat, no? I ara el català, vull dir que és un tema que ens afecta a tots, sí. I els drets lingüístics que sovint són vulnerats, i quin paper tenim nosaltres. I a mi també m'agrada molt sempre que ens posar l'espectador en el paper de plantejar-se el seu paper, no? Tothom vol acollir refugiats, què fem nosaltres, què deixem de fer, no? L'odi, no? Vull dir, es discrimina, però només es discrimina quan hi ha una agressió. L'odi és només l'expressió violenta d'aquest rebuig cap a la minoria, o té unes arrels més profundes, per tant, per això el sentiment, no? Fins a quin punt els sentiments acaben desembocant en delictes. I ara, en aquest cas, la llengua, no? Fins a quin punt en tenim tots una part petita o gran de responsabilitat de que la llengua sobrevisqui. No sé, jo penso que llançar preguntes per mi és la gràcia, i jo tinc el privilegi de poder fer preguntes a molta gent, no?, per la feina que fem, i que aquestes preguntes i les respostes que arriben serveixin també la gent a casa a reflexionar, no? Déu me'n guard a mi de dir que les conclusions, no? Jo puc tenir les meves, però són estrictament les meves, i prou.
Carles, ens pots avançar en què estàs treballant ara mateix?
Doncs no, perquè tampoc ho sé.
És a dir, què vol dir això?
Fa 48 hores que s'ha emès el documental.
Sí, el futur del català.
Estem ara, justament, encara treballant amb la difusió,
sí, amb difusió de xarxes. Sí, clar, us dediqueu a la difusió.
Sí, avui mateix, per exemple, hem penjat avui i ahir hem penjat diversos extras sobre el documental, coses de making of, no? Per exemple, vam començar amb una provocació, que era imaginar com seria la notícia el dia que es mori l'última persona que parli català. Uh-huh. És, podríem dir, un sacrilegi, no? Començar a TV3 un programa sobre uns fets, amb una dramatització en castellà, era una cosa fora de lloc, no? Doncs hem fet un article complementari explicant per què vam fer això. Perquè no era una casualitat, no era una gracieta i prou. Tenia un sentit. Qui tingui interès ho pot anar a buscar, ho estem treballant avui, no? Són coses que, quan acaba el documental, has de tancar tota una sèrie de carpetes, sí. I quan les tens ben endreçades, n'obres de noves, no? I llavors presentes projectes nous i a treballar.
Aprofitant que vas estar corresponsal a Brussel·les un temps i que ara està molt present, no?, amb el conflicte Ucraïna, tots els dies veiem, avui era la Unió Europea, un nou acord amb Egipte pel gas. Tu que ho has vist de primera mà? Perquè des de fora, a vegades, potser tens el referent de la sèrie Parliament, que és una paròdia, no?, sobre què és el que passa a Brussel·les. I també, a banda de la ficció, em sembla que és un gran monstre que costa molt que es mogui, que passin coses. Quan s'està més a prop, quina sensació fa la Unió Europea?
Clar, la Unió Europea són unes institucions complexes en els quals hi ha 27 veus que cal posar d'acord. I jo sempre faig la mateixa comparació. Se'm permet, és un títol de broma, però si acosta amb amics o parella posar-se d'acord per anar al cine, per triar la pel·lícula, sí. Doncs imagina't per coses importants, entre cometes, per coses transcendentals que poden marcar el futur del teu país i de diverses generacions. Per tant, aquí s'hi barregen molts interessos, cada país intenta tibar cap a la seva banda i l'equilibri de poder és complex, és complicat. Ara, també val la pena destacar que, per primera vegada a la història, doncs, hi ha unes institucions creades a partir de la col·laboració entre estats i no a partir de la guerra, no? Vull dir que a vegades ens oblidem de per què van néixer les institucions europees i quin sentit tenen. El problema és que, doncs, dècades després no es pot viure del passat dient, home, gràcies a la Unió Europea hem evitat noves guerres a dintre de la Unió Europea, sí, però és que les tenim a la porta, no? I aquí ara ens trobem davant del mirall de veure quin paper assumim i quines responsabilitats assumim de totes les polítiques dels estats membres.
Carles Prats, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Recomanem 100% el futur del català, que, com bé deia el Carles i l'Olga, es pot recuperar fàcilment si entreu a TV3 i allà trobareu aquest magnífic documental. Doncs, Carles Prats, de debò, que ha estat un plaer i un honor que hagis passat per la Xeslong aquí al matí a Ràdio Estel.
El plaer ha estat meu.
passat volant, són gairebé les 10, l'hora que els companys informatius actualitzen la informació. Demà més, a partir de les 8. I ara, si us ve de gust la millor música, ja ho sabeu. Seguiu connectats a Ràdio Estel. Fins demà.